Doncs molt bon vespre a tothom, benvinguts en aquesta sessió plenària del mes de febrer. Gràcies, com sempre, als serveis tècnics de l'Ajuntament que fan possible aquesta retransmissió del ple pel canal de YouTube. Gràcies a totes les persones avui que ens acompanyeu. Esperem que s'acabin de... No. Doncs bé, comencem. Comencem aquest ple del mes de febrer i comencem, ja com s'ha parlat en Junta de Portaveus, amb la lectura del manifest pel 8M, i per llegir-lo té la paraula la regidora de Feminisme, l'Àngela Bailén, quan vulguis, Àngela.
Bon vespre a tots i totes. Gràcies, alcaldessa. Manifest del 8 de març de 2026. El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva. Un espai compartit per reconèixer el camí recorregut pel moviment feminista, honorar les dones que ens han precedit i reafirmar, avui més que mai, el compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes com a pilar irrenunciable de la democràcia. Al llarg de la història, el feminisme ha estat un moviment capaç d'obrir escletxes amb murs que semblaven inamovibles. Gràcies a la lluita sostinguda de generacions de dones organitzades, s'han conquerit drets civils, polítics, socials i laborals que avui formen part del nostre marc democràtic. Res no ha estat un regal, tot ha estat fruit de la mobilització, del pensament crític i de la resistència col·lectiva. Enguany, el 8 de març adquireix un significat especial. Ens acostem als 50 anys de les primeres jornades catalanes de la dona, celebrades a Barcelona el maig de 1976. Dones d'arreu del país ompliren amb la seva presència i les seves veus el paranimf de la Universitat de Barcelona en un context de transició política quan encara eren ben vives les ferides de la dictadura. Aquelles jornades van representar un punt d'inflexió. Per primera vegada, les dones van ocupar un espai públic de debat per formular, en veu pròpia, les seves reivindicacions i propostes després de dècades de silenci imposat. La gran força transformadora d'aquell moment històric rau en el fet que va ser un moviment construït des dels debats i les propostes col·lectives, protagonitzat per dones activistes i referents, però també per veïnes, mares, treballadores, estudiants i obreres. Aquestes dones van plantar la llavor del feminisme als barris i als pobles i van impulsar processos participatius pioners en un país encara colpejat per la precarietat i les desigualtats. Es van organitzar per defensar una escola pública i democràtica, una sanitat universal, una igualtat jurídica plena i unes condicions laborals dignes. Van posar el cos i la veu per conquerir drets fonamentals com el dret a decidir sobre el propi cos, l'accés a l'avortament segur i legal, la igualtat salarial, la participació política o el reconeixement del treball de cures. Avui volem reconèixer el valor i la contribució d'aquelles joves idealistes i lluitadores de 1976, dones grans avui, que van fer possible assolir aquests drets per a totes nosaltres. Recordar aquell moment no és un acte nostàlgic. La memòria històrica ens permet entendre que els drets de les dones mai no han estat garantits de manera definitiva i que cada avenç ha conviscut amb resistències, reaccions i intents de retrocés. Els corrents ultradretans, antifeministes i autoritaris no són un fenomen nou, ja van existir abans, amb altres formes i discursos, i existeixen actualment adaptats al nou context global. Avui assistim de nou a una ofensiva que qüestiona els consensos bàsics en matèria d'igualtat, discursos que banalitzen la violència masclista, desacrediten el feminisme, neguen les desigualtats estructurals i pretenen dividir la societat. Aquesta ofensiva no només amenaça els drets de les dones, sinó que posa en risc els valors democràtics que sustenten la convivència. Combatre aquestes amenaces és un compromís necessari per garantir que les ara joves i els infants del nostre país puguin créixer com a ciutadanes i ciutadans en una societat lliure. Davant d'aquesta realitat, reafirmem el feminisme com a camí imprescindible cap a la justícia social que beneficia el conjunt de la societat. La igualtat entre dones i homes no és una concessió ideològica, sinó un dret humà bàsic. Des de les institucions posem en valor la tasca imprescindible del moviment feminista i de totes les entitats que l'integren i defensem un feminisme de totes i tots i per a totes. I per fer possible la igualtat és necessari aplicar la transversalitat de gènere en totes les polítiques públiques, en tots els nivells de decisió i en totes les fases de l'acció pública, des de l'urbanisme, la mobilitat, l'educació, la cultura, l'esport, l'ocupació, la promoció econòmica, l'habitatge, el medi ambient o els serveis socials. Així mateix, és imprescindible incorporar la perspectiva interseccional en la intervenció política. Aquesta mirada ens permet comprendre com les desigualtats de gènere interactuen amb altres eixos de desigualtat, com ara la situació socioeconòmica, l'origen cultural, la diversitat sexual, les capacitats, la salut, l'edat o la situació administrativa. Per això, avui fem una crida a l'esperança compartida i a la convicció democràtica. Avancem des del conjunt, des de les diputacions provincials, des de la Generalitat, els consells comarcals, els ajuntaments i altres ens locals del país, ho fem conjuntament amb el feminisme organitzat i donem suport i escalf a les comunitats i col·lectius que treballen per la democràcia, els drets humans i la igualtat. Dones i homes, des de la diversitat d'orígens, edats i trajectòries, teixim un escut col·lectiu forjat amb ideals democràtics davant els discursos buits i contraris als valors de la humanitat. Apostem per la convicció i les polítiques feministes com a motor per a continuar avançant en drets. Gràcies.
Gràcies, regidora. Doncs ara sí que ja entrem a la part resolutiva del ple i com a primer punt seria l'aprovació de l'acte anterior en junta de portaveus. No s'ha fet esmena a cap cosa, per tant passarien directament a la votació. Vots en contra de l'acte anterior? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt número 2 dona compte de les resolucions d'alcaldia de la 85 a la 204. També s'ha comentat en junta de portaveus sense que s'hagi donat cap consulta. I per tant passarien doncs, al punt número 3, que és donar compte del període mitjà de pagament i la morositat del quart trimestre del 2025. I té la paraula el regidor i tenient d'alcaldessa Rubén Peñalver, quan vulguis, Rubén.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Es dona compte al ple de l'informe del període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre del 2025, tramès al Ministeri en compliment de la llei 3/2004 de la lluita contra la morositat. El període mitjà de pagament se situa en 12,39 dies, molt per sota del límit legal dels 30 dies, amb el que l'Ajuntament compleix amb aquest requisit regulat a la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs així passem al punt número 4 i punt número 5, que tal com s'ha acordat en junta de portaveus, es farà l'exposició conjunta i la votació separada. Per tant, el punt número 4, aprovar la modificació 1/2026 de la RLT del personal del servei de l'Ajuntament i amb les corresponents fitxes descriptives. I el punt número 5, aprovar inicialment la modificació de la plantilla puntual, la número 1 del 2026. Té per això la paraula la regidora i tinent d'alcaldessa, la Anna Marmont.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. El que avui portem a aprovació no és una decisió improvisada ni una suma de modificacions puntuals, és la continuïtat d'un projecte d'ordenació interna que aquest Ajuntament va iniciar quan va afrontar amb responsabilitat i amb visió de futur la valoració de llocs de treball i la definició del nou organigrama municipal. Aquell procés va ser una aposta política clara, posar en ordre, criteri i coherència a l'organigrama municipal. Analitzar les funcions reals, les responsabilitats efectives, les càrregues de treball existents i definir com volíem estructurar l'Ajuntament per fer-ho més eficient, més professional i més preparat per als reptes actuals i futurs del nostre municipi. Avui fem un pas més endavant en aquest camí. En primer lloc, pel que fa als llocs d'informadors, actualment vinculat a la plaça d'auxiliar administratiu, és evident que la realitat ha canviat. Atendre una ciutadania cada vegada més digital, més exigent i amb necessitats més complexes requereix competències transversals, capacitat d'adaptació i eines per gestionar el canvi. Per això proposem la creació de 4 places d'administratiu de personal funcionari i una de personal laboral, condicionades pressupostàriament a l'extinció posterior de les corresponents places d'auxiliar administratiu un cop finalitzats els processos de selecció. No incrementem estructura de manera desordenada, la transformem en criteri. En l'àmbit de via pública detectem la necessitat d'un lloc específic de pintor, que doni resposta a funcions concretes i especialitzades. Proposem la creació d'una plaça d'oficial de primera vinculada a aquest lloc i condicionada a l'extinció d'una plaça vacant d'oficial de segona. Reordenem recursos per adaptar-los a millorar les necessitats reals dels serveis. Al mateix temps, aquest àmbit gestiona contractes de gran envergadura, aigua, neteja viària, residus i un volum important d'obres i manteniments. Aquesta realitat exigeix capacitat tècnica. Per això proposem la creació d'una plaça de tècnic de grau mitjà en arquitectura tècnica, vinculada al lloc d'arquitecte tècnic. En matèria de contractació, el volum creixent de feina, la complexitat normativa i la importància estratègica dels contractes públics fan imprescindible reforçar l'estructura. Proposem dotar una plaça de tècnic superior per poder proveir el lloc de cap d'unitat de contractació, actualment vacant, i ampliar en una dotació el lloc de tècnic mitjà de contractació creat l'any 2024. Garantint una bona contractació és garantir seguretat jurídica, transparència i bona gestió dels recursos públics. Pel que fa a la seguretat, i entenent els ràtios per població previstos per la Generalitat per al municipi com Castellà del Vallès, proposem ampliar la plantilla amb dues noves places d'agent de policia local. Parlem de seguretat, de proximitat i de protecció a la ciutadania. En l'àmbit de feminisme, el pressupost del 2026 incorpora compromisos clars. Per poder-los desplegar amb rigor, proposem la creació d'una plaça de tècnic mitjà de feminisme. Les polítiques públiques necessiten recursos humans qualificats per deixar de ser declaracions d'intencions i convertir-se en accions transformadores. També en serveis socials, la Generalitat ha transferit competències amb dotació pressupostària que avui es cobreixen amb interinatges per programes. Quan aquestes competències esdevenen estructurals, la resposta també ha de ser estructural. Per això proposem la creació d'una nova plaça de treballador social i en la mateixa línia una plaça d'administratiu vinculada a aquestes competències. Donem estabilitat als serveis i als professionals. En l'àmbit de comunicació, l'augment de volum i la recurrència de determinades tasques que fins ara s'han cobert amb contractacions externes ens indiquen que ens trobem davant de necessitats estructurals. Proposem la creació d'una nova plaça de tècnic auxiliar de continguts, reforçant així la capacitat comunicativa pròpia de l'Ajuntament. La biblioteca municipal, amb una estructura ajustada i un alt volum d'usuaris, també necessita reforç. Proposem la creació d'una plaça de tècnic mitjà de biblioteca per garantir qualitat de servei i sostenibilitat de l'equip. D'altra banda, la transformació de l'organització ha comportat que alguns llocs d'auxiliar administratiu assumeixin funcions i responsabilitats equiparables a la d'administratiu. Per coherència i justícia organitzativa, proposem la creació de dues places d'administratiu o administrativa que es proveiran per promoció interna. Apostem per la carrera professional i pel reconeixement del talent intern. En la mateixa línia, diversos llocs d'auxiliar tècnic en comunicació, cultura i so han evolucionat cap a funcions de major complexitat tècnica. Proposem la creació de quatre places de tècnic auxiliar que es proveiran també per promoció interna i condicionades a l'extinció posterior de les places d'auxiliar tècnic. Reconeixem formació, experiència i responsabilitat. En definitiva, el que avui proposem és una adaptació responsable de la plantilla municipal a la realitat actual. Més serveis, més exigències normatives, més volum de gestió i una ciutadania que demana qualitat, rapidesa i professionalitat. Aquest govern creu en una administració pública forta, preparada i dignificada. Creu en els seus treballadors i treballadores, en la promoció interna, en l'estabilitat i en la planificació a llarg termini. Avui no només modifiquem una plantilla, sinó que consolidem un model d'organització al servei de la ciutadania de Castellà. Gràcies.
Gràcies, regidora. Intervencions? Per part del grup d'Esquerra, té la paraula a Josep Maria Navarro, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. El juny de 2025, aquest ple va aprovar la modelació de llocs de treball. Des d'Esquerra Republicana vam defensar aquell pas perquè calia ordenar l'estructura municipal i posar bases de coherència i equitat interna. Aquell era un pas necessari. La modificació que avui es planteja és diferent. Quan es modifiquen plantilles i llocs de treball, no parlem només d'un tràmit administratiu. Parlem de com ha de funcionar l'Ajuntament i de quin model d'organització pública volem construir. al llarg del mandat, des del nostre grup municipal hem anat assenyalant mancances concretes en diferents àmbits. Ho hem fet amb constància, no per desgastar ningú, sinó perquè creiem que detectar febleses i proposar millores també és la nostra responsabilitat. En novembre de 2025 vam presentar una moció vinculada a la biblioteca municipal. En aquell debat ja apuntàvem que si volíem una biblioteca amb ambició i capacitat de creixement, calia revisar diversos aspectes, entre ells també la dimensió de personal. El reforç que avui es planteja en aquest àmbit va en aquesta línia. Ara bé, nosaltres continuem aspirant a una biblioteca amb més recorregut i més capacitat de desenvolupament. També hem insistit moltes vegades en els retards en la tramitació de contractes municipals. En el darrer ple vam tenir fins i tot una explicació pedagògica sobre la legalitat de les pròrrogues, adreçada als veïns que seguien el debat. Ho tenim clar, són legals. El que plantegem nosaltres no és si es pot fer, sinó si és bona pràctica arribar sempre al límit. Si avui es reforça el Departament de Contractació, esperem que serveixi precisament per anticipar, planificar millor i evitar situacions que es repeteixen massa sovint. Pel que fa a la incorporació de 2 nous agents de policia local, confiem que ajudin a millorar la cobertura del servei, especialment en zones de la vila que han expressat mancances, com són les nostres urbanitzacions. L'equilibri territorial també forma part d'un bon servei públic. Evidentment, la modificació inclou altres ajustos i reforços en diferents unitats de l'organització municipal. Més enllà dels exemples que hem esmentat, el conjunt de la proposta apunta una reorganització que caldrà veure com es tradueix en el funcionament real dels serveis. Dit això, volem ser prudents. Una modificació de plantilla és una eina. El resultat final dependrà de com s'organitzi i de si realment respon a una visió global. Nosaltres continuem defensant una administració pública forta, professionalitzada i amb capacitat real de servei. Reforçar l'estructura no és una despesa, és una inversió en servei públic. Per tot plegat, i entenent que aquesta proposta incorpora reforços en àmbits que veníem assenyalant com a necessaris, el nostre grup votarà favorablement. Gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions? No hi ha més intervencions? No sé si la regidora... Bueno, doncs donem el punt per debatut i passem així doncs a les votacions. Per tant, primer, com he dit abans, votaríem el primer punt, que és el número 4, i que porta per títol aprovar la modificació 1/2026 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament amb les corresponents fitxes descriptives. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt número 5. Aprovar iniciar... Ah, perdó. Pues, secretari, s'estén el grup de la CUP. Perdona, regidora. I el vot favorable de l'equip de govern, Esquerra, Junts i ara toca. El punt número 5, aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal 1/2026. Vots en contra? Abstencions? S'estén la CUP. Vots a favor? Equip de govern, Esquerra, Junts i ara toca. Passem doncs al punt número 6, aprovar inicialment la revisió del document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, i té per això la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Portem avui a aprovació inicial la revisió del document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, que és una eina clau per al nostre municipi davant possibles emergències. El DUPROCIM no és només un document tècnic, és sobretot un marc organitzatiu i operatiu que ens permet actuar en coordinació i eficàcia davant qualsevol situació d'emergència que es pugui produir al nostre municipi. Parlem d'un document que integra en un sol pla tots els riscos que afecten a Castellà del Vallès: riscos territorials, incendis forestals, inundacions, vents, nevades, transport de mercaderies perilloses, riscos sísmics, radiològics o fins i tot pandèmies, d'acord amb el sistema de protecció civil de Catalunya. A més, cal recordar que el nostre municipi té unes característiques molt específiques: gran superfície forestal, urbanitzacions disseminades, infraestructures viàries. Tot això fa imprescindible disposar d'un pla actualitzat, realista i adaptat a la realitat del territori i de la seva població. Aquesta revisió respon precisament a l'obligació de mantenir el pla actualitzat cada 4 anys i la voluntat de millorar-ho de manera contínua. S'ha d'actualitzar les dades de població, la vulnerabilitat municipal, els procediments operatius, el directori de recursos i el programa d'implantació, manteniment i simulacres per als propers anys. També és rellevant destacar que s'han d'actualitzar riscos especials, incorporant com a obligatori riscos com el radiològic i el de pandèmies, en coherència amb la evolució normativa i la necessitat actual de seguretat. El document ha estat elaborat per una empresa especialitzada, supervisat pel Tècnic Municipal de Protecció Civil i informat favorablement per Serveis Territorials de Protecció Civil de la Generalitat, amb les consideracions ja incorporades al document final. Això ens dona garanties tècniques i jurídiques. Des del punt de vista operatiu, el DIPROCIN defineix clarament l'organització municipal en emergències, els procediments d'actuació per RICS, els mitjans i els recursos disponibles, la cartografia específica i la fitxa d'actuació per garantir una resposta ràpida i coordinada. En definitiva, és un instrument que reforça la coordinació entre serveis municipals, la policia local, els cossos d'emergències, l'ADF, el CERNA i la resta d'agents implicats en la protecció civil. Volem posar en valor una idea clau. La protecció civil és prevenció, sovint una feina discreta però essencial perquè quan hi ha una emergència l'Ajuntament estigui preparat i pugui protegir la ciutadania amb la màxima eficàcia. Amb aquesta aprovació inicial, no només complim amb la normativa vigent, sinó que reforcem la seguretat del municipi, millorem la planificació davant les emergències i garantim una millor protecció de les persones, dels equipaments i del nostre entorn. Per tot això demanem el vot favorable a l'aprovació i la revisió del document únic en matèria de protecció civil. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Entrem en el grup de rèpliques. Per part del grup d'Esquerra té la paraula la seva portaveu, la regidora Dolors Ruiz, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Gràcies, regidor. Bona tarda a tothom. Des del nostre grup tenim molt clara la necessitat de disposar d'un document únic de protecció civil actualitzat, rigorós i homologable. El ple del 26 de novembre del 2024 van aprovar per unanimitat una moció presentada pel nostre grup on advertíem que Castellà del Vallès disposava d'un DOPROCIM basat en dades del 2015, fora de termini i, per tant, incomplint la normativa vigent en matèria de protecció civil. Aquella moció no feia altra cosa que recordar una obligació legal, que els plans de protecció civil s'han de revisar i homologar cada 4 anys i que el nostre havia caducat el desembre del 2022. Per tant, pel que fa als terminis, aquest Ajuntament havia demostrat una deixadesa evident, encara més greu si tenim en compte que els documents no depenen només del nostre municipi, sinó que han de seguir un procediment llarg que passa per altres administracions. Dit això, també volem reconèixer que finalment sembla ser que disposarem d'un document actualitzat i homologat, que era necessari, arriba tard, però arriba. Ara bé, com a grup municipal, un cop analitzat el document, ens sorgeixen dubtes sobre la seva aplicació real. La lectura no és àgil ni entenedora, especialment pel que fa als annexos cartogràfics que dificulten la interpretació. Hi ha enllaços que al ser clicats no funcionen, fet que limita l'accessibilitat del document. Se'ns pot dir que els cossos de seguretat ciutadana i els cossos d'emergència i prevenció disposen segurament d'uns documents més clars i operatius, i tant de bo sigui així. Però amb el que ens han presentat no tenim clar si certs protocols s'han revisat, reescrit, i per tant ens dificulta la funció de control i seguiment. Sense entrar en detalls concrets, recordem que en situacions reals sobre el terreny es va evidenciar disfuncions operatives que haurien d'haver-se detectat prèviament en exercicis o simulacres, i no entraré en detall. També volem posar un exemple molt concret. En episodis recents de ventades hem vist caure arbres catalogats com a béns a protegir, a part de molts altres arbres. Ens preguntem com es treballa a nivell d'equip de govern la previsió d'aquests riscos, quins criteris s'utilitzen i com es coordinen les accions preventives abans que el dany s'hagi produït. Els convido a fer una reflexió. Si determinades situacions no han estat detectades en protocols i simulacres sobre el terreny, estan segurs que el document que aprovarem dona resposta a altres qüestions que no han estat controlades? Volem fer també una reflexió sobre els subministraments dels fondents que es preveu en el document. Ens crida l'atenció que només s'hi faci referència a un únic proveïdor, sense que consti si s'han valorat altres opcions o alternatives. Creiem que com l'administració pública és important revisar no només la disponibilitat del material, sinó també els criteris amb què es tria. L'impacte ambiental, els efectes sobre el manteniment de l'asfalt, especialment a les urbanitzacions que ja sabem en quin estat es troben.
i coherència amb polítiques de sostenibilitat. A més, en un context global complex, pensem que també cal ser curosos amb les cadenes de subministrament i garantir que les decisions de compra pública siguin diverses, transparents i alineades amb els valors que defensem com a municipi. Per això ens preguntem si el Duprocim hauria de servir també per obrir aquest debat i estudiar alternatives a l'ús intensiu de sal, que sabem que és efectiva però també agressiva amb l'asfalt, l'entorn i el medi ambient, i si s'han valorat opcions menys perjudicials encara que puguin tenir un cost diferent. També trobem a faltar més claretat en aspectes com el paper del voluntariat, la protecció de col·lectius vulnerables o la gestió de zones especialment sensibles com les cases del Rieral, que són un risc conegut i recurrent del que no es vol parlar. Entenem aquesta aprovació inicial, però creiem que caldrà millorar el retorn als grups. Perdonin, però el document pot seguir formalment la línia de molts altres municipis, però a Castellà volem més. Volem un pla que no només compleixi, sinó que funcioni quan realment el necessitem. Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part del grup de Junts, té la paraula el Lluís López, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Bé, tenim al davant la revisió del document únic de protecció civil i el document que presenten incorpora les darreres novetats sectorials i normatives posteriors al 2019, que és l'any d'aprovació del document que teníem fins ara vigent i que continuaria vigent si no aprovéssim aquest nou treball que s'ha realitzat. És cert que el document fa una actualització d'escenaris, té major detall territorial i tècnic, una millor perspectiva de planificació preventiva, tot i que de vegades pot resultar més descriptiu que potser operatiu. Millora la claredat en l'estructura d'emergències, amb rols més definits i més integració entre participants o intervinents. També millora la cartografia i les informacions de suport que s'hi inclouen. Podríem trobar a faltar coses? Pues segurament, tothom des del seu punt de vista particular pot trobar coses que es podrien millorar o que potser no veu tan clarament. Només per citar alguna qüestió, com per exemple la predefinició d'escenaris tipus que podrien ajudar a una dinàmica treballada o alguna concreció en detalls operatius. Seqüències operatives cronològiques o comptar amb supòsits d'escenaris que es perllonguen en el temps i la gestió d'emergències llargues o escenaris complicats, aïllats, per exemple també amb urbanitzacions, que ja se n'ha parlat d'elles, o escenaris amb simultaneïtat de focus, avenços combinats o en cadena. I la gran preocupació que tothom té és la gestió d'emergències en relació a la població vulnerable. Existeix un document confidencial que entenem que hi conté les particularitats al respecte de la població i dels espais considerats vulnerables i confiem en el personal tècnic i en els diferents agents que intervenen. De vegades un document com aquest es treballa perquè sigui molt millor que l'anterior, tot i que també succeeix que s'acaba construint una estructura tècnica molt més complexa i detallada però que comporta una operativitat real que pot resultar menys dinàmica, però en qualsevol cas esperem que aquest nou text resulti plenament funcional com a document més modern que és respecte de l'anterior del 2019 i que finalitzava la seva vigència el 23. Què succeeix? Que estem sense document de referència en protecció civil des del 23? És clar que no. Tenim el del 2019, amb previsions, això sigui, reglamentacions i organització pensada abans de ser aprovat, fa més de 7 anys. I, d'altra banda, la Generalitat tampoc no deixarà Castellà sense. Però jurídicament estem incomplint l'obligació de revisió periòdica cada 4 anys que regula l'article 24 de la Llei 497 de Protecció Civil de Catalunya i correm el risc de que el pla pugui quedar desactualitzat respecte de riscos, normativa o estructura organitzativa. I també la Generalitat pot donar un toc d'atenció a l'Ajuntament de requerir que aquest document que ha complert el seu termini de 4 anys doncs sigui revisat. En qualsevol cas, com dèiem a l'inici, és una eina indispensable per al municipi i arriba amb més retard perquè les previsions del equip de govern era tenir-lo fa un any ja, però com que no depèn només de la tasca dels serveis tècnics i del govern, doncs hem hagut d'esperar fins ara. El tenim, Ho necessitem i donem el nostre vot a favor al document per confiança també amb els agents i cossos dels serveis d'emergències, la seva experiència, també de la policia i dels altres serveis tècnics de l'Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de la CUP, demanar la paraula a la seva portaveu, la Marga Uncins, quan vulguis, Marga.
Gràcies, bon dia. Nosaltres votarem a favor perquè un municipi no pot permetre's tenir el pla de protecció civil caducat. Ara bé, la seguretat no es garanteix només aprovant documents. Calen recursos, simulacres reals, inversió, prevenció estructural. Ens sorgeixen també alguns dubtes, com comentaven abans des d'Esquerra. Estem reforçant prou la prevenció d'incendis forestals? Tenim prou polítiques d'adaptació al canvi climàtic? Hi ha prou inversió en infraestructures resilients? Donem suport a aquesta aprovació inicial, però exigirem seguiment i compromís perquè aquest pla no quedi en paper mullat. És del tot imprescindible que es faci un informe anual d'implantació, que es comuniqui públicament el grau de compliment, que es reforci la participació ciutadana en la cultura de prevenció. El pla identifica riscos, però la política municipal ha d'actuar sobre les causes. Sense recursos i seguiment polític, el pla pot quedar en un document ben redactat, però poc operatiu. Desitgem que això no s'esdevingui així. Gràcies.
Moltes gràcies, regidores. I ja per finalitzar aquest torn, té la paraula el portaveu i el regidor Miqui per part de... Ara toca, quan vulguis, Miqui.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, per no ser reiteratius i ser clars i anar per feina, tenim... El tema d'agraïm l'actualització, era necessària, va amb una miqueta de retard, del Duprocim. La meva pregunta només és perquè hi ha molt document, hi ha molta cosa que no hem pogut obrir, ens queda cosa per veure, però la meva pregunta al regidor és si realment les carpetes que no acabaven de complir totalment amb la missió que tenien, aquesta revisió ja ho tenim tot aprovat, ha quedat tot complert. Em refereixo al cas d'Inuncat, de Bencat. Hi havia alguns temes que no acabaven de tenir complerts i només voldríem saber fer aquesta pregunta. Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Feta aquesta primera ronda, té la paraula el regidor Pepe Leiva perquè pugui aclarir els conceptes que hagin quedat pendents, quan vulguis, Pepe.
Gràcies, alcaldessa, de nou. A veure, a mi m'agradaria tornar a repetir, jo crec que també el regidor de Junts també feia esment ara darrerament. No estem incomplint cap tipus de norma, estem revisant, actualitzant i millorant el Duprocim, que és un document, reitero, un document tècnic que ens prepara per possibles... per com actuar ante possibles emergències. No estem, per això ho dic, no estem incomplint cap normativa. El Duprocim, mentre que no hi hagi un altre Duprocim que el substitueixi, sempre estarà en vigor. De fet, ara mateix, aquestes darreres setmanes hem tingut el tema de la venda del Duprocim. S'ha activat, hem funcionat, els serveis tècnics han funcionat, i també volia fer ment sobretot el tema dels voluntaris que estava comentant aquí, la gran tasca i la gran feina que han fet els voluntaris a nivell d'emergència, sobretot en el tema de l'ADF, Serna, i també fer ment a la brigada, fer ment a algunes empreses de serveis que tenim i també fer ment a la policia local. La documentació és tècnica, sí, és una documentació tècnica que està dintre de la versió que no és confidencial. Hi ha una versió que és confidencial i una versió que és pública del Duprocim. La versió confidencial és aquella versió que té tota la documentació, que parla de persones, que té nom i cognoms, que té dades, que té, fa esment també a les persones vulnerables i fa esment també als espais que són més vulnerables. Estan recollits tots sobretot en el tema de protocols, el tema de simulacres i també un tema que no parlava, que era el tema de formació. Hem fet formació necessària de totes les persones que han de participar en qualsevol tipus d'activitat que pugui tenir el Duprocim, en qualsevol tipus d'emergència. De fet, mira, coincideix que la setmana passada vam tenir un simulacre real amb la ventada i demà tenim programat un simulacre també d'activació del Duprocim. Vam tenir ja una primera sessió formativa i ara tindrem després de simulacre una altra sessió informativa més per tots els tècnics implicats. També m'agradaria, perquè també comentava el tema de manteniment a nivell d'urbanització d'infraestructures viàries. També, com sabeu, dintre d'aquest proper pressupost hi ha previst una sèrie de d'inversions previstes en matèria de via pública, sobretot a nivell d'asfalt i voreres, i una gran part d'aquestes inversions que farem seran en els vials principals d'aquestes pròpies urbanitzacions, perquè s'han donat compte que ja no només la necessitat a nivell de manteniment, sinó la necessitat a nivell de que en cas de tenir algun tipus d'incidència important en una emergència, també són vials molt importants i que s'han de mantenir a nivell de manteniment bé. Després hi ha una cosa que, clar, sempre arriben al ple i diuen coses que han fet o que no han fet o que haurien de fer, però, clar, no proposen res, no, en ningun moment han proposat res, i ara arriben al ple dient que estan fent coses, que no fem, que deixen de fer. Ens agradaria també que poguessin fer algun tipus de proposta, no? Al final, a nosaltres, a nivell de govern, intentem, sobretot, posar a disposició dels tècnics totes aquelles actuacions que podem fer i que puguin creure que siguin beneficioses perquè a l'hora després de posar en marxa Duprocinc pugui funcionar millor. I mira, a nivell de, bueno, Junts, sí, tota la raó, el tema de l'actualització i millora del Duprocinc, al final es tracta d'això. Vam tenir un problema perquè va fer, nosaltres quan vam presentar a instància, que vam tenir una pregunta del company de Aratoca, vam tenir la necessitat de revisar i actualitzar el Duprocinc. El vam posar en marxa aquesta actualització mitjançant una empresa externa que feia aquest informe. El vam enviar, però hi havia molts municipis de Catalunya que no tenien un Duprocinc. No que no tinguessin actualitzat com nosaltres, sinó que no el teníem. Nosaltres el que vam fer és enviar-ho, i la Generalitat el que ens van dir és que prioritzaven tots aquells municipis que no tenien Duprocinc, i que una vegada que tinguessin tots els municipis amb Duprocinc, el que farien seria actualitzar el que nosaltres teníem desactualitzat. Però que com? Que mentre que no hi hagi ningú que el substitueixi, continuava vigent el que tenim, l'únic que podia estar desactualitzat en alguna matèria, doncs el que feien era continuar amb aquest. Però tingueu en compte que hem tingut la problemàtica aquesta, i per això hem estat gairebé més d'un any esperant l'actualització per part dels serveis tècnics de la Generalitat. Crec que he contestat tot el del simulacre real, o sigui, el que plantejava la regidora de la CUP, i si hi ha algun dubte, doncs m'ofereixo a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir o qualsevol tema que vulgueu comentar, doncs ho parlem.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Demana la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Dolors Ruiz, com vulguis.
Sí, gràcies. A veure, evidentment no estàvem en una situació il·legal, simplement estàvem fora de termini i, per tant, incomplien la normativa. Les propostes les vam fer, evidentment vam presentar una moció el 2024 que estava plena de propostes, i entre elles el fet de contemplar com ens organitzem els voluntaris. En el cas de pandèmia, recordo que va haver un grup de voluntariat per fer bates, i no es permetia, per exemple, que persones més grans de 65 anys formessin part inicial d'aquest grup de voluntariat. Són coses a revisar, que crec que en aquell moment ja havíem parlat i després es va ampliar. Per tant, el fet de com es tracta el tema de voluntariat no ens ha quedat gens clar dintre del document. Fer aportacions, un cop hem tingut el document que venia aprovat per estaments superiors, entenem que qualsevol modificació que es pugui fer haurà de tornar a passar cap a aquest altre estament, i per tant estaríem enlentint el fet de poder disposar d'un document d'ordenació en cas d'emergències. Però el document en si, el que és la redacció, i si el volen consultar a xarxes veuran, no és esquemàticament fàcil de seguir quan hi ha una emergència. Per això comentava que espero que la versió que tinguin els diferents cossos de seguretat ciutadana o els cossos d'emergència i prevenció, doncs sigui una versió esquemàticament més fàcil de seguir. Protocols. Es marquen molts... El fet de fer simulacres. Es marquen molts simulacres de despatx i ens falten simulacres sobre el terreny. Crec que hem vist el que ha passat amb les ventades, la caiguda d'arbres, aquesta prevenció quan sabíem que s'acostaria amb arbres tan importants com puguin ser els de Torrevelada o els que poden tallar el pas a urbanitzacions. Aquesta prevenció és una cosa que s'hauria de treballar durant tot l'any i que dintre del document a nosaltres ens falta que es tracti amb aquesta marca de passos a fer, de temporalitat, de calendari. Ens falten cosetes, evidentment ens abstindrem, no votarem en contra perquè sabem de la necessitat, però el redactat és feixuc i falten cosetes a treballar. I el tema de les zones inundables, no sé com s'arribarà a avisar a la gent del Rieral si en algun moment es produeix una situació que sigui realment urgent. I això ens preocupa, ho hem parlat en diferents plens, per tant no és una aportació que no haguem fet, és una aportació que necessita d'un altre entorn de treball. Per cert, amb reunions privades amb els grups de portaveus hem tractat certs protocols que afectaven quan hi havia unes urgències. No obriré el tema aquí, però propostes els hem fet arribar tant en públic, en plenaris, com en reunions privades i en converses de tu a tu. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. No sé si algú més vol demanar la paraula. Doncs acabem aquest torn amb el regidor proposant, el PP Leiva, quan vulguis.
Mire, regidora, no torni a dir que estem incomplint cap normativa. És fals. No estem incomplint cap normativa. No ho torni a dir perquè no és real. ¿Vale? Això per un costat. Per un altre costat, és un document difícil? Sí. És un document molt tècnic? Sí. Al final, en el moment que es reuneix en el FECOPAL, que és el Centre de Coordinació Municipal, el Comitè d'Emergències, el DUPROCIN l'únic que marca són els protocols d'actuació en qualsevol emergència. Allà no s'està decidint de manera permanent ni cap voluntari ha d'anar amb el DUPROCIN sota el braç per poder fer una actuació. Al final allà, amb el DUPROCIN el que es fa és amb una nova, per exemple, n'hi ha dues eines, una que diu Sidmon, que és el que recull tota la cartografia de tot castellà, que està inclosa dintre del DUPROCIN, i n'hi ha una altra que diu PECOM, que és un sistema d'activació que estem utilitzant ara nou. En el tema de propostes, clar, el que a mi m'agradaria és que quan arriba el moment de que tenim que fer algun tipus de modificació del DUPROCIN, si teniu alguna idea o teniu alguna proposta que podeu fer, que la feu abans de que no arriben en aquest moment, d'acord? Mira, el tema de prevenció. Avui, com sabia que vostè em preguntaria per un parell de coses, doncs he tingut aquest dematí, he preparat i he demanat als serveis tècnics una documentació en matèria de prevenció, perquè moltes de les finques on cauen aquests arbres, la gran majoria, en un tant per cent molt elevat, gairebé totes, són privades. Doncs aquest ajuntament durant l'any 2025 hem fet 266 requeriments a finques particulars per la neteja tant de la finca com la retirada d'arbres perillosos. S'han acceptat d'aquestes 214 i s'han fet 89 estacions. I la idea és continuar fent-ho així. En el tema d'arbres singulars, com plantejava en el tema del Torrevelada, que sí que és un arbre singular, després, si vol, una vegada que acabi el ple, li puc donar l'informe tècnic dels serveis tècnics municipals on parlen de quina era la singularitat d'aquest arbre i quina era la situació d'aquest arbre. No només van caure aquests arbres singulars, van caure moltíssims arbres a tot arreu amb una problemàtica bastant greu. Vam tenir una ventada amb vents molt forts, amb una situació molt greu i que vam intentar actuar de la millor manera possible. I li tinc que dir que hi ha moltes associacions de veïns a nivell d'urbanitzacions que ens van agrair la tasca que va fer en aquell moment, no a nosaltres, als voluntaris, a la policia local, a les persones que van actuar i els cossos que van actuar en aquella emergència. Vam tenir situacions doncs, bastant lamentables en aquell moment i vam actuar, i jo crec que es va actuar bé. Ara, hi ha qüestions que no depenen de nosaltres. Hem tingut un episodi d'aiguats molt important en els darrers mesos, que això també ha contribuït a que la ventada, una vegada que es va produir, fos més perjudicial a l'hora de poder caure arbres. Estem planificant amb les urbanitzacions reunions en cadascuna d'elles de manera individual, perquè les problemàtiques són diferents a cada una d'elles, per poder fer reunions i veure com podem afrontar que aquelles coses que no han sortit bé les podem afrontar. Però això serà part del DUPROCIN. El DUPROCIN és un document exclusivament per actuar, no per prevenir. D'acord? Gràcies.
Molt bé, anem a acabar, però per al·lusions li cedeixo la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra.
Gràcies, alcaldessa. Puc dir amb tota tranquil·litat que s'estava incomplint la normativa, perquè la normativa deia que s'havia de revisar cada 4 anys. És com quan tenim la ITV caducada i ens poden multar perquè incomplim la norma, que és la revisió quan toca, o com quan tenim el DNI caducat, o quan no podem viatjar perquè tenim el passaport caducat. És una normativa, i si s'incompleix, i si no, ja em diran, perquè ha d'haver un plaç de 4 anys. Per tant, no estic dient cap cosa que no sigui certa. I res, el fet és que tenim un catàleg de béns a protegir, i per tant no tots els arbres tenen el mateix punt de previsió, i és el cas de que podríem estar hores i hores, i el ple d'avui serà molt llarg. Per tant, ens quedem amb el fet de que tenim un document ara sí que compleix normativa per temps, i al qual nosaltres votarem abstenció. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs acabem perdó, aquest torn. Jo tampoc em puc estar de dir que amb la ITV caducada no es pot circular, amb un DUPROCIN caducat sí que podem actuar, com ha sigut el cas que ha passat en aquest últim episodi de ventades. El DUPROCIN, bueno, per la gent que s'acompanya avui, que és molta, doncs té nom com de medicament, no? Però en definitiva és un document, només és un document en el que et diu quines característiques té el municipi, analitzen el risc que pot tenir el municipi, quins són els punts més vulnerables, quin procediment operatiu s'ha de fer en cas de que passi aquestes coses que són vulnerables, fitxes d'actuació concretes per cada situació, i després hi ha tot un directori de telèfons i de noms amb cognoms de persones a les que s'ha de trucar en el cas de... I després, per últim, un document amb cartografia. És un document complex? Sí, és un document molt complex. Però, a part d'això, penseu que sempre està el comitè de riscos i per tant, que ens reuni, que presideixo jo i, per tant, ens reunim, i que s'acorda, i que al final també preveure absolutament tot el que pugui passar en un DUPROCIN és impossible, perquè el DUPROCIN que hi havia vigent en el 2020 no contemplava una pandèmia, i malgrat això doncs es va actuar, es va tirar de voluntaris, i no era una cosa que estigués contemplant un DUPROCIN, perquè una pandèmia doncs, bueno, ens va enganxar tots com ens va enganxar, no? Per tant, bueno, jo volia aclarir això, perquè avui tenim un ple molt amb moltes persones que ens senten parlant de DUPROCIN i tal, i bueno, nosaltres ja estem acostumats a parlar d'una determinada manera, però entenc que per la gent que ens escolta per primera vegada doncs també cal fer alguna puntualització perquè s'entengui millor i es contextualitzi de què estem parlant tots aquests que estem aquí assentats, no? Així que gràcies per les intervencions i passem a la votació. Vots en contra d'aprovar inicialment la revisió del document únic de protecció civil municipal DUPROCIN. Abstencions. S'estén el grup d'Esquerra Republicana. Vots a favor. Equip de govern, Junts per Castellà, la CUP i Ara Toca. Passem doncs al punt número 7. Aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Castellà del Vallès i les Juntes de Compensació de Can Bages, el sector 1 i 2. I té per això la paraula el portaveu de l'equip de govern i regidor Joan Creus, quan vulguis, Joan.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tots i a totes. Portem avui a aprovació definitiva el conveni urbanístic entre aquest Ajuntament i les Juntes de Compensació del Pla Parcial Urbanístic 02 de Can Bages, en els subsectors 1 i 2, per a l'actualització i liquidació de les obligacions pendents del conveni subscrit al novembre de 2007. Aquest expedient no suposa cap modificació de planejament ni l'aprovació d'un nou desenvolupament urbanístic. El que fem és regularitzar i tancar definitivament les obligacions econòmiques pendents derivades del conveni original, d'acord amb la proposta consensuada amb les juntes de compensació. El conveni va ser aprovat inicialment pel ple del 25 de novembre de 2025 i s'ha sotmès a informació pública durant un mes. Durant aquest termini no hi ha cap al·legació, tal com acredita el certificat que a més secretaria. L'expedient compta amb informe jurídic favorable i s'ha seguit el procediment previst a la normativa urbanística vigent. Amb aquesta aprovació definitiva es faculta l'alcaldessa per a la signatura del conveni, es preveu el seguiment tècnic del seu compliment i es transmetria a la Generalitat per a la seva inscripció al registre corresponent en compliment de la normativa de transparència i de la normativa urbanística. En definitiva, es tracta de donar seguretat jurídica, tancar obligacions pendents i culminar correctament un procés iniciat fa anys en aquest sector. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Doncs entrem en el torn de rèplica i per això té la paraula la portaveu d'Esquerra Republicana, Dolors Ruiz, com vulguis, Dolors.
Gràcies novament. Com vam dir el 25 de novembre, enteníem la necessitat de desbloquejar una situació enquistada des de l'any 2007. El que no avalàvem i no avalem avui és que l'equip de govern no hagi abordat seriosament el debat de fons sobre el model econòmic, territorial i de mobilitat del nostre municipi. A ningú se li escapa que el desenvolupament dels polígons industrials sumat al creixement residencial està augmentant la dependència del vehicle privat, especialment en els desplaçaments quotidians per motius laborals, perquè no tenim una alternativa de transport públic eficient. I això és clau. Qualsevol decisió sobre l'ús de sòl industrial que no incorpori una mirada clau, clara, sobre la mobilitat és una decisió incomplerta. El regidor Creus, al novembre, ens va presentar en el torn de rèpliques Can Bages com una garantia de més llocs de treball, més estables i més ben remunerats. I no discutim que aquest pugui ser un objectiu desitjable. Però el que sí que qüestionem és que el conveni que avui s'aprova no fixa cap criteri ni cap mecanisme que garanteixi que aquest escenari es complirà. I si no es defineix quin tipus d'activitats econòmiques es volen atreure, no es pot anticipar ni la qualitat de l'ocupació, ni els salaris, ni l'impacte real sobre la mobilitat i el territori. I el fet és que, mentrestant, els problemes de mobilitat a Castellà persisteixen, amb busos, més trànsit i una dependència creixent del vehicle privat. Per tot això, el nostre vot serà, com va ser el novembre, l'abstenció, perquè no volem bloquejar el tancament d'un expedient necessari, però tampoc podem avalar un rumb de creixement que avança sense planificacions ni decisions de fons. Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part del grup de Junts, té la paraula el seu portaveu, Joan Juni, quan vulgui, Joan.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. El novembre ja vam votar favorablement aquest conveni perquè entenem que dona seguretat jurídica i permet tancar definitivament obligacions pendents des del 2007 en el sector de Can Bages. Avui fem l'aprovació definitiva sense al·legacions presentades, fet que demostra que el text consensuat amb les juntes de compensació és sòlid. Des del nostre grup sempre defensarem que els sectors industrials del municipi es desenvolupin amb claretat jurídica, responsabilitat econòmica i compliment dels compromisos adquirits. Per coherència, reiterem el nostre vot favorable. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del grup de la CUP, té la paraula la seva portaveu, Dolors... Perdó, Marga Uncins.
Gràcies. Nosaltres serem molt breu, com ja vam votar el novembre, vist que no ha canviat res, el nostre vot continuarà sent l'abstenció.
Molt bé, i per acabar aquest torn de rèpliques, té la paraula el portaveu d'Ara Toca, Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcaldessa. A dia d'avui només portem un pur tràmit econòmic, un tancament que ja es va parlar tot això en els plens anteriors, i continuo dient-los, aquest dia teníem una reunió i van sortir que Castellà del Vallès ja són 25.700 i escaig habitants i els hi recordo que els hi vaig dir que el 2030 amb tota l'edificació i amb els polígons i amb tot seríem prop de 30.000 persones. Vaig dir jo, o sigui, igual m'equivoco jo, no hi ha cap problema. De totes formes, continuem amb la mateixa carretera, amb la mateixa mobilitat i tornaríem a parlar del que està gravat des de fa un parell de mesos. Llavors, per nosaltres, el que és jovent i que tinguin empreses, que tinguin lloc on treballar, no podem votar en contra, però sí que tenim que treballar i posar-nos molt serios amb el tema de la sortida de la vila. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Entrem en el torn de rèpliques i té la paraula el portaveu de l'equip de govern, en Joan Creus, quan vulgui.
Bé, de fet, agafant les paraules de la portaveu de la CUP, de la Marga, evidentment no ha canviat res respecte al conveni perquè s'ha obert un període d'un mes per presentar al·legacions i de tot el municipi ningú ha presentat una al·legació. Per tant, sí, home, ens podem preparar el ple per fer la soflama, però no hem rebut. Per tant, no hi haurà cap canvi i, evidentment, és el model que defensem de creació d'ocupació, ho tornarem a dir. Estem amb una taxa d'atur del 6,82 a Castellà i segurament no és per casualitat. Per tant, seguirem apostant perquè la nostra gent pugui treballar al municipi. Gràcies.
I això sembla el dia de la marmota perquè recordo que en l'altre ple, quan vam fer l'aprovació inicial, vaig puntualitzar el tema del creixement. El 2030 dius que serem a 30.000 habitants. Hi ha un estudi de població fet que diu que en el 2044 no arribarem a 27.000. Per tant, que el 2024 vam créixer 100 persones, que les dades del creixement del 2025 no les tenim encara, però que aquí els anys de més creixement van ser els anys 90, quan creixíem, doncs, pues, en 10 anys, del 90 al 2000, van créixer 2.000 persones. Ara portem 1.500 del 2020 al 2025. Vull dir que era repetir una miqueta, no? Perquè aquest mantra de que estem creixent, amb dades numèriques a la mà, pues, no, el creixement fora Castella es va produir del 90 al 2000, i ara, doncs, a l'estudi que tenim, el 2044, marca que no arribem al 27. I no estem a 25.700, com has dit, estem a 25.423. Bueno, són 300 que es noten. Bé, vinga, ràpid, que avui tenim un ple...
Jo li dic les dades que ens van donar fa dues setmanes, aquí mateix, en aquesta sala, amb la pantalla des de la Diputació, la documentació que ens van donar del poble. No hi ha problema, no és un problema de 300. Sí que no és cap càstig ni cap problema que hi hagi 29 o 30 mil persones. Si són 27.000, doncs seran 27.000. Però el que es preveu és un creixement demogràfic alt i seguirem tenint el problema amb la carretera, que és on vaig jo, i amb la mobilitat. Res més. Gràcies.
Bueno, sap que depèn de la font, hi ha unes dades i unes altres. Jo les que tinc són 25.423 i bueno, ja veurem el creixement com anirà. Jo crec que l'important no és el que creixem, sinó com ens adaptem com a municipi a aquest creixement. I demogràficament el creixement biològic és negatiu. Malauradament ens estan morint més persones de les que neixen. Per tant, o intentem fer coses per donar que aquest municipi sigui dinàmic, o acabarem com el poble que ens va visitar fa poc, no? Que el seu problema era que anaven perdent habitants i no sabien com fer-ho. Bé, passem doncs a l'aprovació. I el punt número 7, aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Castellà del Vallès i les juntes de compensació de Can Baix i subsector 1 i 2. Vots en contra? Abstencions? S'estén el grup d'Esquerra i el grup de la CUP. Vots a favor? Equip de govern, Junts per Castellà i Ara Toca. Bueno, avancem. Arribem al punt número 8, que porta per títol aprovar inicialment l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del futur servei d'aigua i clavegueram de Castellà del Vallès. I té per això la paraula el regidor i alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Portem avui a aprovació l'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del futur servei d'aigua i clavegueram de Castellà del Vallès, és a dir, del cicle integral de l'aigua, un dels serveis públics més essencials que presta aquest ajuntament. En primer lloc, cal situar el context. Els contractes històrics de servei d'abastament d'aigua i de clavegueram que venien d'etapes anteriors i que posteriorment van ser assumits per l'actual concessionari van finalitzar el 5 de desembre del 2025. El PREU va aprovar l'ordre de continuïtat del servei per garantir en tot moment la prestació d'un servei bàsic i evitar qualsevol afectació a la ciutadania. Per tant, el que avui portem a aprovació no és una decisió improvisada, sinó un pas tècnic planificat i jurídicament necessari dins del procés de definició d'un nou model de gestió del cicle integral de l'aigua. L'Ajuntament va encarregar un estudi independent de viabilitat tècnica i econòmica que ha estat posteriorment analitzat i validat per serveis tècnics municipals, així com per secretaria d'intervenció amb informes favorables. Des del punt de vista econòmic, l'informe d'intervenció és especialment clar i rellevant. En primer lloc, es constata que l'estudi compleix amb la llei de contractes del servei públic, que exigeix que qualsevol concessió de serveis estigui precedida d'un estudi de viabilitat econòmic financer rigorós. En segon lloc, s'acredita que la inversió inicial prevista en el servei és de 672.000 euros, destinada principalment a actuacions de millora de la xarxa, renovacions i intervencions prioritàries de les infraestructures del cicle de l'aigua del municipi. En tercer lloc, el model plantejat incorpora un cànon finalista per a la millora del servei, que permetrà finançar inversions i actuacions a la xarxa d'aigua i clavegueram, reforçant la qualitat i la sostenibilitat del sistema a llarg termini. I especialment important per a la ciutadania, l'informe d'intervenció conclou expressament que les tarifes vigents són suficients per sostenir el projecte i que no és necessària una pujada inicial de les tarifes dels serveis d'aigua i clavegueram. A més, es constata que l'impacte econòmic es manté dintre dels llindars d'assequibilitat pels abonats del municipi, mantenint l'equilibri econòmic del contracte dins dels marges de rentabilitat raonable que estableix la normativa. Des del punt de vista pressupostari, també és un aspecte clau que, d'existir transferència real de risc operacional al concessionari, el contracte es configura com una concessió de serveis de risc i ventura del concessionari, que això implica que no computa com a deute municipal i que l'impacte en l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament és nul. Cal remarcar també que la retribució del futur concessionari provindrà de les tarifes abonades pels usuaris, configurades com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, i no d'una contraprestació directa en càrrec al pressupost municipal. Un altre element rellevant és la durada prevista de la concessió, que s'ha fixat en 8 anys, d'acord amb el període de recuperació de la inversió i amb els criteris estrictament tècnics i normatius, garantint proporcionalitat i control públic del servei. Vull deixar molt clar que avui no s'està adjudicant cap contracte ni escollir cap empresa gestora. El que s'aprova avui és únicament l'estudi de viabilitat, que és un requisit legal imprescindible per poder iniciar posteriorment la licitació del servei amb totes les garanties jurídiques, tècniques i econòmiques. A més, l'acord preveu un període d'informació pública d'un mes, durant el qual qualsevol persona o entitat podrà examinar l'expedient i presentar al·legacions, reforçant així la transparència i control del procés. En definitiva, aquest expedient acredita que el futur model de servei d'aigua i clavegueram és tècnicament viable, econòmicament sostenible i no requereix un increment inicial de tarifes. No compromet l'estabilitat pressupostària municipal i permet planificar les inversions necessàries per modernitzar el servei. Parlem d'un servei essencial per al present i el futur de Castellà. La nostra obligació com a administració és garantir la continuïtat, la qualitat del servei i la sostenibilitat econòmica amb el màxim rigor tècnic i seguretat jurídica. Per tant, per responsabilitat, per solvència tècnica i per garantir un servei públic de qualitat a llarg termini, demanem el vot favorable a l'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat de futur, servei d'aigua i clavegueram del municipi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part del grup d'Esquerra, té la paraula de nou la seva portaveu, la Dolors Ruiz, com vulguis, Dolors.
Gràcies novament. Gràcies, alcaldessa. Gràcies, regidor Leiva. Com a portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, vull deixar clar d'entrada que no posem en dubte la necessitat del servei, ni la importància de tenir un nou contracte, ni tampoc la feina tècnica que s'ha fet. El nostre posicionament no va en contra del servei, ni contra els tècnics, ni contra la legalitat del procediment. El que sí que qüestionem és com s'ha arribat fins aquí. Pel que fa al servei de l'aigua, parlem d'un contracte de 1975, pensat per a 10 anys i prorrogable fins a 50, que s'ha esgotat del tot. Tant és així que el ple de novembre es va haver d'aprovar una pròrroga forçada. I aleshores ja vam dir que era molt greu arribar a aquest punt sense haver fet un debat real sobre el model de gestió. I avui aquesta preocupació creix perquè no estem davant d'un tràmit menor, sinó d'una decisió que marcarà la gestió de l'aigua i el clavegueram durant molts anys. L'estudi que ens ha presentat analitza amb detall un únic model, el de la concessió, però no el compara amb altres models possibles que també permet la llei, com la gestió directa municipal, una empresa pública o fórmules de cooperació entre administracions. Això és especialment rellevant si tenim en compte que portem més de 50 anys amb el mateix model i que el clavegueram va lligat a aquesta mateixa forma de gestió. Després de tant de temps, creiem honestament que hauria estat raonable tenir totes les opcions sobre la taula abans de decidir. Per tot això, el vot d'Esquerra serà en contra, no perquè qüestionem el servei, sinó perquè aquest estudi neix condicionat a triar un sol model i perquè no respon a que els regidors d'Esquerra hem demanat sempre. Hem demanat sempre estudiar alternatives reals de gestió del servei. Sense comparació, no es pot saber si s'ha escollit la millor opció. Pensar que estem encertant seria com a mínim prepotent. I acabem amb una idea molt clara. L'aigua és massa important per decidir l'empresa i amb l'estudi d'una única opció sobre la taula. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per grup de Junts té la paraula el regidor Lluís López, quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcaldessa. Estem avaluant avui el que és la credibilitat del servei en funció del treball d'anàlisi de l'empresa PW respecte de si la prestació del servei és viable econòmicament. El document ens diu que sí, no hi ha dubte, es compleixen les prescripcions reglamentàries i normatives en l'anàlisi, té l'aval de la pròpia solvència de l'empresa, té el vistiplau dels serveis tècnics municipals, en els que sempre diem que hi aboquem la nostra confiança i, per tant, no podem fer una altra cosa que donar el nostre vot a favor. A més, parlem d'una passa necessària per a continuar cap al futur contracte de concessió que ens és imprescindible d'agilitzar. Però la nostra tasca fiscalitzadora, que no inquisitiva, com a oposició, hem de dir que allò que, encara que sobre el paper estigui tot bé, doncs hi ha coses que ens poden preocupar, naturalment. Tot i que no siguin coses que obligatòriament hagin de ser resoltes per aquest document que votem, però que també amoïna que no s'hagi entrat amb més precisió a tractar, encara que la seva concreció sí que es faci en el futur plec del contracte. Una de les inquietuds parteix del propi document que diu clarament que les obres d'inversió necessàries contemplades en aquest projecte de concessió tenen la finalitat d'adequar, millorar i actualitzar les infraestructures del servei, però en cap cas suposen la construcció de nous elements o infraestructures. Això ho diu així i això ens fa pensar en fins a quin punt les actuacions de millora o actualització sense nous elements o infraestructures poden resoldre completament les mancances existents, algunes gairebé endèmiques de la xarxa, com problemes de subministrament a zones especialment les més altes aïllades del racó o d'altres indrets, o la capacitat de drenatge de clavegram o inundabilitat d'altres punts com el balcó de Sant Llorenç. Temes dels que parlem, no perquè avui hi hagi a la sala present gent de representants d'aquests nuclis, sinó perquè són temes que sempre estan presents i recurrents quan parlem d'aquestes infraestructures. Parlant d'inversions, aquí confessem una certa confusió en el text, segurament per la nostra falta d'expertesa en el detall d'aquests projectes. Confusió, deia, entre inversió en actuacions, que és el que es farà, i les inversions de la pròpia empresa, és a dir, inversions inicials de primera implantació, adquisició de mitjans, com ara programari de gestió, maquinària, eines, estoc de materials, entre d'altres, amb un cost estimat per cert amb uns 176.000 euros, que serà amortitzat linealment fins a la finalització del termini de concessió que s'estima en 8 anys. Així s'estableix aquest horitzó temporal de 8 anys per la concessió, període en què es preveu la recuperació de la inversió, també respecte del que es farà, i el document es concreta el que es farà el primer any, actuacions a realitzar en el primer any de contracte determinades inicialment pels serveis tècnics de l'Ajuntament i que són renovació de xarxa del...
Disculpeu, crec que hi ha algun problema tècnic.
Sí, canviem de micro. Vale, parlava de les actuacions a realitzar el primer any de contracte S'especifica la renovació de la xarxa de l'Avinguda de Sant Esteve, carrer Doctor Ferran Joan Maragall, regulació de demanda d'aigua de la xarxa, renovació d'aigua del carrer Cim, aire sol balcó, clavegram del carrer Soledat o actuacions d'inundabilitat dels torrents del balcó de Sant Llorenç. Clar, en un document de gairebé 110 pàgines, la concreció d'inversions es despatxa només mitja plana, que segurament, com deia abans, tindrà desenvolupament amb el plec de condicions de la concessió, però un document preparatori i que ha d'establir una mica les bases de tot plegat, que només després d'un contingut de 110 pàgines només parli amb mitja pàgina d'inversions, quan és un tema clau, sobretot tenint en compte el balanç econòmic que ha de ser estable durant la vida que tingui aquesta concessió, doncs ens deixa una mica de mal sabor de boca. Sabem que falten moltes més actuacions que aquestes que diu el contracte, que exigeixen inversió, i el document ho diu expressament. Diu, en la informació disponible i en els estudis realitzats és necessari dur a terme millores en el sistema d'abastament d'aigua i clavegram del municipi de Castellar del Vallès. Caldria des de ja un major, pensem, aprofundiment en l'estat real de la xarxa, la seva vida útil en l'estat actual i residual en el futur i avançar cap a la necessitat d'actuacions amb una determinació d'un pla de renovació pel risc de subestimació de les inversions necessàries futures i acreditar d'aquesta manera amb més solidesa la viabilitat real a llarg termini. Això ens porta a l'article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la durada i diu que es calcularà en funció dels serveis que constitueixen el subjecte i si sobrepassen els 5 anys, com és el cas, la durada màxima no podrà excedir el temps que es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les inversions realitzades per l'explotació del servei juntament amb un rendiment sobre el capital invertit. Per tant, són 8 anys de durada en què l'empresa ha de poder recuperar la seva inversió i tenir guanys. Ens agradaria poder tenir també una aproximació més ampla i acurada a la capacitat de realitzar aquestes inversions en millores i actuacions necessàries tant a la xarxa d'abastiment d'aigua com la de clavegram. Parlant d'un altre tema, centrant-nos en el document, com a estudi d'anàlisi de la rendibilitat futura d'aquesta concessió, i el que és important econòmicament per a la ciutadania de Castellà, que és l'impacte de la mateixa en l'estabilitat pressupostària del propi Ajuntament. Creiem que per la viabilitat econòmica, perquè pugui estar correctament acreditada, que ho està en principi, però per a major tranquil·litat de tothom i de la ciutadania, s'haurien de contemplar els riscos, avaluar escenaris negatius i valorar l'impacte pressupostari, i considerem que potser caldria aprofundir en la previsió d'escenaris de desequilibri, aprofundir en un supòsit de risc de desajust entre oferta i demanda de serveis, com per exemple pel descens del consum de l'aigua, que suposa alhora reducció d'ingressos per a l'empresa, cosa que ja ha passat en el passat. La gent es consciencia i amb millores en les seves pràctiques i hàbits de consum de la ciutadania, redueixen el malbaratament, baixen els ingressos perquè l'empresa ven menys aigua. I què fem si l'empresa té unes despeses estructurals i lineals que no han disminuït? Incrementem el preu de l'aigua per cobrir la despesa. Per sort, la Llei de Contractes del Servei Públic de 2017 protegeix la butxaca de la ciutadania i ja no ha de pagar més a sobre de consumir menys i de no malbaratar aigua, una protecció que en situacions anteriors no estava garantida abans del 2017. Un altre risc és l'increment imprevista la demanda que pot portar la necessitat d'inversions addicionals, variables d'efectes demogràfics, el canvi d'hàbits en el consum, com deia, l'impacte climàtic. L'estudi parteix essencialment d'una hipòtesi de demanda estable o previsible, però què passaria en un escenari d'estrès financer? De moment ens quedem amb el que el propi document ens diu. Tarifes d'aplicació, les vigents aprovades a finals del 2025, no pujaran el primer any i en el plec de licitació del futur contracte es determinarà com revisar preus posteriorment per a mantenir l'equilibri i la sostenibilitat econòmica del servei al llarg del període de la concessió. També el document ens diu que les tarifes vigents ja són força elevades. Ho reconeix tal qual, cosa que permet que siguin elevades, permet assegurar l'equilibri econòmic d'explotació i la realització de les inversions. Una altra qüestió és que per nosaltres caldria un major aprofundiment en l'estat real de la xarxa, la seva vida útil, l'estat actual, les necessitats d'actualització amb la determinació d'un pla de renovació, un diagnòstic exhaustiu de la vida útil residual i detallat, per no caure en aquesta subestimació. Ja sabem que encara falten moltes passes per continuar aquesta tramitació d'aquest expedient i hi ha detalls que s'hauran d'anar definint en el futur amb altres documents, amb altres tramitacions, altres gestions, que no són necessàriament per ara, però que aquests punts esmentats, com que seran crucials per al futur i per la tranquil·litat de tothom, no estaria de més poder-los tenir clars des d'ara mateix. Per acabar, estem en un moment en què el contracte actual s'ha acabat, s'ha prorrogat i hem arribat al punt d'obligar l'empresa actual a continuar perquè no pot deixar Castellà sense abastiment d'aigua potable ni servei de clavegueram. És el que es va aprovar al ple del 25 de novembre passat i atesa la finalització de la vigència d'ambdós contractes de concessió es va aprovar l'ordre de continuïtat a partir del 6 de desembre passat. Després de 50 anys de contracte anem a recórrer, com ja vam dir en el seu moment, a una figura contractual per a casos excepcionals. Fins i tot podríem dir d'emergència per evitar un buit de servei que perjudicaria greument la ciutadania. Això és obligar a l'empresa actual a seguir obligada per llei perquè no pot deixar Castellà sense serveis. Parlem no del que sempre s'acusa a l'equip de govern, d'anar a exaurir pròrrogues, de contractes i més, sinó d'una llacuna. Aquí sí que creiem que hi ha una llacuna en la planificació i licitació dels nous contractes. En aquest cas parlem de dos àmbits de serveis bàsics. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part del grup de la CUP té la paraula a la seva portaveu, Marga Onsins, quan vulguis, Marga.
Moltes gràcies.
Només us demanaria que no siguem reiteratius, perquè si no acabarem aquest ple.
No, gràcies. Les meves intervencions avui són curtes, gràcies, perquè gràcies. És un plenari llarg i perquè com a profe d'institut jo sé que si parles massa estona ja ha desconnectat tothom, per tant intento sintetitzar. Estem parlant d'un servei essencial que porta mig segle en mans privades. Des del 75 fins avui, l'aigua de Castellà ha estat gestionada per grans empreses, avui integrades dins el grup Agbar. Això no és neutre. L'aigua no és un servei qualsevol, és un dret bàsic. La concessió acabava el desembre de 25 i no es va preparar en temps, i fixeu-vos bé el que dic, no es va preparar en temps un debat públic real sobre el model. En lloc d'obrir un procés participatiu per estudiar la remunicipalització, s'encarrega un estudi a una consultora privada que acaba concloent, evidentment, que la concessió és viable. Ens preguntem, per què l'opció pública no es posa al centre des del principi? Per què no hi ha un estudi específic i comparatiu sobre gestió 100% pública o, com deien des d'Esquerra, amb altres models de gestió? Que una concessió sigui viable econòmicament no vol dir que sigui socialment justa, democràticament controlable, transparent en costos reals o òptima a llarg termini. El model de concessió transfereix el risc operacional, sí, però també transfereix el control estratègic d'un bé comú. El cànon anual per finançar inversions sona bé, però en el fons continua sent un model on una empresa privada obté benefici d'un dret bàsic, on les tarifes estan condicionades a l'equilibri econòmic del concessionari i on el municipi perd capacitat directa de decisió. Molts municipis del país han fet el camí invers, recuperar la gestió pública per garantir control democràtic i reinversió íntegra dels beneficis. Aquest era el moment històric per obrir un debat ciutadà real sobre el model d'aigua, per estudiar la creació d'una empresa pública municipal o per apostar per una gestió 100% pública i transparent. En canvi, el govern opta per continuar amb el mateix esquema de privatització. Creiem que aquest municipi mereixia, com a mínim, un estudi real sobre la remunicipalització i un debat públic ampli abans de decidir. No podem normalitzar que la gestió privada sigui l'única opció possible. Gràcies.
Molt bé. És que em mira i no sé si vols la paraula o no, vale? Doncs té la paraula el portaveu d'Ara Toca, Miquel Vilanova.
Jo seré molt breu perquè com m'arriba a mi ja tots els companys ja han pogut explicar-ho. i no hi ha més. Escolti'm, nosaltres vam estar en una presentació que ens va fer l'equip de govern amb l'empresa, vam estar tots i vam veure un treball ben presentat, molt ben atès per la representant de l'empresa, i en allà doncs, tenim la informació que avui estem donant i que la tenim tots. Sí que jo demano a l'equip de govern, senyor Pepe Leiva, si m'escolta, sisplau, que continuï la mà estesa, sisplau, per seguir podent treballar conjuntament amb tot el grup municipal, que puguem treballar conjuntament en els plecs i tinguem la informació com vam fet amb aquesta presentació. Jo el que els hem demanat ens han anat atenent i ens ho han anat donant, i jo la mà estesa la valoro. Després sí que hi ha altres sistemes que podríem entrar molt en debat, però no cal que hi entrem avui. Ho farem més endavant amb els plecs. Moltes gràcies.
Bé, per acabar el debat, la paraula al regidor proposant, el PPL.
Sí, intentaré ser molt breu, perquè hi ha hagut alguna intervenció bastant llargues. Sí, és cert que aquesta reunió, que vam oferir la possibilitat de fer aquesta reunió, que jo crec que va ser una reunió bastant extensa, que es va parlar de moltíssims models, que es va parlar de tota la informació que recollia per debilitat i sobretot el model de gestió que està proposant, i podem donar continuïtat cara a una vegada que anem a la redacció de plecs amb l'empresa consultora que ho està preparant, també farem aquest tipus de reunions. I m'agradaria que tothom de l'oposició pogués venir a aquella reunió, i si algú té alguna problemàtica poder assistir, que ho digui, perquè intentarem organitzar-ho perquè tothom pugui venir. Mireu, jo intentaré ser bastant esquemàtic en per què agafem un model o per què fem la gestió final. Que ho faci una empresa privada no vol dir que una concessió de servei públic no és una gestió privada, tot i que ho pugui fer una empresa privada, d'acord? Perquè està regulat per llei i perquè és un servei públic. Inclús a l'hora de fer el tema de la pujada de tarifes hi ha una estructura de costos que ha d'estar aprovada, i hi ha d'haver informe de diferents empreses que ho han d'aprovar així, d'acord? I ara marcaré per què nosaltres anem a un model en el qual estem parlant d'un contracte de 8 anys, no estem parlant com tothom va a contracte de 20-25 anys, perquè en aquest moment nosaltres no estem preparats per poder fer una gestió directa, perquè no tenim múscul tècnic, ni tenim una empresa privada per poder fer-ho. Nosaltres hem optat per fer un pla de viabilitat en el qual reculli un contracte curt, un contracte que podem invertir i que pugui invertir amb un nivell, amb unes inversions ja previstes dintre del propi pla de viabilitat, i es recolliran en els plecs, són les que comentava el company de Junts, quines són les inversions que plantejarem, i amb aquestes inversions seran les que farem d'entrada durant el primer any. Amb el cànon, amb la supervisió dels serveis tècnics, es podran fer també inversions, que no vol dir que aquest cànon sigui el definitiu, sinó hi haurà dintre del plec les diferents propostes que hi haurà. I amb aquest cànon i amb possibles inversions optatives que poden haver-hi per part de les empreses, poden anar a la millora del servei. També hi ha coses dintre del propi contracte que parlen que fins ara no tenien, que és que el manteniment també estarà inclòs, no hauran de tirar del cànon per poder fer tasques de manteniment, sinó que manteniment fins a 15 metres descanonades també estarà inclòs. Hi ha moltes possibilitats que donen aquest servei, el qual nosaltres en l'anterior ple, en l'ordre de continuïtat, vam agafar el compromís que en el primer trimestre d'aquest any portarien a pla de viabilitat, ho estem complint. És cert que ara un contracte de 50 anys, però un contracte de 50 anys que va acabar al desembre i que l'estem aprovant per poder fer el pla de viabilitat en febrer del 25. Què vol dir amb això? Nosaltres tindrem, dintre de 8 anys, la possibilitat de tenir una xarxa renovada amb les inversions que recull el pla, amb un contracte a curt de 8 anys, molt per sota de la mitjana. Tindrem no només les inversions, sinó les inversions que es dona al cànon. Tindrem un control públic que dona ara el nou contracte que no tenia el contracte anterior. I a més tindrem segurament la xarxa renovada de tal manera que podrem fer aquest debat de quin és el model real que podem tenir inclús d'entrada sense una pujada de tarifes, pel que el que diu ara mateix l'estudi diu que ara mateix amb la situació que n'hi ha no és necessari. Per tant, dintre de 8 anys tindrem una situació molt millor per poder plantejar-nos un model o bé de gestió directa o bé de gestió directa mitjançant un tercer. Per tant, ara mateix per nosaltres el model és l'actual que estem proposant i a partir d'aquí dintre de 8 anys segurament podrem parlar de coses diferents. I sobretot la maestesa sempre l'hem tingut i qualsevol que ha tingut dubtes amb el company de l'altre que hem tingut. La setmana passada vam tenir una reunió també amb els companys de Junts que tenien dubtes i si qualsevol té algun dubte, sabem que és un tema bastant tècnic, creiem que tenim una empresa que està fent la consultora, que està fent aquest estudi, que és una empresa potent i que segurament tots els dubtes que puguem tenir es poden anar responent i a partir d'aquí estem a disposició de tots vosaltres perquè una vegada estigui aprovat tot això podem continuar endavant. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Doncs deixem aquí el donem per acabat ja perquè no l'ha al·ludit i per tant, segons el ROM, ara ja podríem donar per acabat el debat. Ha replicat, no? Jo crec que ja ha replicat. Ah, no ha replicat encara? Té la paraula.
Gràcies. A veure, quan el senyor Pepe Leiva diu que els grups hem estat informats o que hi ha hagut debat, cal posar un context, perquè el dia 17 de desembre vam ser convocats a una reunió que va durar 3 hores. I per aquest ordre vam parlar dels següents temes: contracte de residus, de neteja viària i de la deixalleria i contracte del servei d'aigua i clavegueram. Pel que fa a l'aigua i clavegueram, no vam disposar de documentació prèvia i per tant no vam poder anar preparats amb dubtes o amb propostes alternatives. Esperàvem que l'estudi les hagués valorat perquè nosaltres fa molts anys que cada vegada que parlem de tarifes d'aigua i clavegueram demanem que hi hagi un altre model de gestió, que es plantegin altres models de gestió que no tan sols l'empresa privada. Diu que no estem preparats perquè ho vam fer ara, va caducar just ara, però és que fa molts anys que estem demanant que es contemplin alternatives i 50 anys donen per molt. Clar, el PowerPoint que se'ns va presentar sobre aigua i clavegueram només incloia aquest model de gestió, o sigui que no es van presentar diferents models de gestió. Es va presentar un únic model de gestió que és el que va encarregar l'equip de govern a l'empresa que va fer l'estudi. Per tant, no podíem comparar, no podíem debatre i no teníem dubtes raonables de dir què surt més a compte perquè només hem tingut un estudi. Nosaltres, els equips de l'oposició, no podem encarregar aquests estudis, no tenim diners ni eines per poder-los fer. Només ho pot fer l'equip de govern, que per cert tenia l'encàrrec d'altres plens d'altres anys de fer aquesta comparativa, però no l'han volgut fer perquè només ho han enfocat tot al contracte de concessió. I això no és menor perquè ara, en l'aprovació d'aquest estudi de viabilitat, ja ens marca com serà el contracte aquests propers 8 anys. No és una cosa que es pugui canviar quan un vulgui. Per tant, sabem que el servei està garantit perquè responsablement ens vam abstenir i perquè la pròrroga forçada del contracte precisament no posa en risc el subministrament. Però no pot servir d'excusa per renunciar a valorar altres models possibles. Després de 50 anys de concessió, desaprofitar l'oportunitat per comparar alternatives és un error polític de l'equip del PSC de Castellà del Vallès. Gràcies.
Molt bé. Intervencions? Que havia fet vostè una intervenció tan llarga que m'havia despistat ja, no cal més davant. Bueno, doncs ara així és que donem per tancat aquest debat. A mi només aclarir una cosa, no? Que sembla que si no municipalitzes un servei, doncs estàs fent un sacrilegi. Municipalitzar un servei té els seus riscos, perquè implica, primer, pobles del nostre tamany, hi ha molt pocs, i jo ara pensaria, i no sé si arribaria a comptar-los amb una mà, que tinguin el servei d'aigua, un servei com aquest, municipalitzat. Si el tenen, ajuntaments més grans, ho tenen a través d'una empresa pública. Per tant, s'ha de crear aquesta empresa pública, s'ha de dotar de personal, de gerència, d'equips tècnics, d'equips operaris. En el cas de que les inversions les ha de fer l'Ajuntament. En aquest cas, diria que surt una inversió que haurà de fer com a mínim l'empresa que es presenti de 570.000 euros anuals. Aquests 570.000 euros d'entrada els hauria d'assumir l'Ajuntament. En el cas que vostè plantejava, els riscos, no? Els riscos que tothom deixi de consumir aigua, què passarà, l'Ajuntament ho té contemplat. Justament amb aquest model, aquest risc operacional el té l'empresa, no el té l'Ajuntament. A l'hora de gestionar pues unes baixes de treballadors, l'ha de gestionar l'Ajuntament, no aquesta empresa. Després són empreses grans que tenen una economies d'escala que permeten donar servei a diferents municipis, que no és el mateix que donar-lo només en un municipi. I després hi ha una altra cosa, s'ha de computar tot això. Es pot fer l'estudi i el farem. Ens gastarem diners per arribar a una conclusió que és fàcilment intuïble. Implicaria tants diners en el pressupost municipal que per poder complir amb la regla de la despesa, que crec que també ho apuntava vostè, la regla de despesa és una llei que diu que cada any et pots gastar un percentatge per sobre del que et vas gastar l'any anterior i no pots gastar més encara que tinguis pressupost. Per tant, si nosaltres municipalitzéssim aquest servei, ens haurien saltat la regla de despesa en el primer any i, per tant, tots els diners que ens portaria a gestionar el que ja s'està gestionant, només podríem fer dues coses, i tampoc, incrementar tarifes per poder-ho cobrir, cosa que amb aquest servei no s'han d'incrementar les tarifes, i això és un pilar importantíssim, no? Que no s'hagi de pagar més per l'aigua. I després que aquesta despesa ens congelaria i ens hipotecaria poder fer qualsevol altra despesa en el pressupost. És a dir, que podem fer l'estudi? Sí, tenim 8 anys per fer-lo. Mirarem de fer-lo, però ens gastarem uns diners que jo intueixo que d'entrada ens portaran a que ens diguin que el millor model és aquest, perquè si no hauríem de passar, com dic, a la creació d'una empresa pública amb tot el que això comporta. Bueno, passem a l'aprovació. Per tant, aprovem el punt número 8, aprovar inicialment l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica de futur servei d'aigua i clavegueram de Castellar del Vallès. Vots en contra. Vot en contra d'Esquerra Republicana i la CUP. Abstencions. Vots a favor. Equip de govern, Junts per Castellar, i ara toca. Assumptes sobrevinguts, no n'hi ha cap i per tant entraríem a la segona part del ple, que és la part deliberativa i de control. Per tant, entrem a la part de les mocions i comencem per la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra i que porta per títol Moció per la promoció de celebracions festives populars lliures d'explotació animal a Castellar del Vallès. I per fer l'exposició té la paraula la regidora d'Esquerra Republicana, Susan Galí, quan vulguis.
Bon vespre. Veig moltes persones que ens acompanyen amb l'enganxina de l'entitat de Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó. Benvinguts, benvingudes. Tot i que la moció no va específicament sobre el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó, entenc que us interpel·li com a entitat. De fet, nosaltres vam enviar un mail específicament a aquesta entitat, convidant-los a seure, a debatre, a parlar. Malauradament no vam tenir resposta i bé, creiem que hagués sigut molt, molt profitós poder fer un debat, seure, inclús que poguessin tenir veu aquí en el plenari. Hagués sigut segur el debat molt més enriquidor. I res, començo a llegir la moció. La moció porta per títol Moció per la promoció de celebracions festives populars lliures d'explotació animal a Castellar del Vallès. Les festes populars formen part del patrimoni cultural i social del nostre municipi i constitueixen espais de trobada, convivència i expressió col·lectiva. Alhora, aquestes celebracions no són elements estàtics, sinó que evolucionen amb el pas del temps d'acord amb els valors i la sensibilitat de la societat. En els darrers anys, la consciència social envers el benestar animal ha experimentat una evolució significativa. Existeix un consens creixent sobre la necessitat d'evitar qualsevol pràctica que impliqui l'ús d'animals com a element d'espectacle o entreteniment, especialment quan aquestes situacions poden generar estrès, patiment o risc per a la seva salut i integritat. En aquest context, resulta necessari reflexionar sobre el model de festes populars que volem com a municipi. Apostar per celebracions lliures d'explotació animal no implica renunciar a la cultura ni a les tradicions, sinó adaptar-les als valors actuals de respecte, ètica i sostenibilitat. promovent formes de celebració que no depenguin de la utilització d'animals amb finalitats lúdiques o festives. La festivitat dels Tres Tombs és una celebració tradicional vinculada històricament a l'ús d'animals, principalment cavalls. A Castellà del Vallès, aquesta festivitat no s'ha celebrat en els darrers 2 anys i actualment no consta que cap entitat hagi manifestat la voluntat de reprendre l'organització. Aquesta situació obre una oportunitat per definir un posicionament clar del municipi en relació amb aquest tipus de celebracions, en coherència amb els valors de benestar animal que cada cop comparteix una part més àmplia de la ciutadania. Des d'Esquerra Castellà, considerem que el municipi ha d'avançar cap a un model de festes populars respectuoses amb els animals, fomentant alternatives culturals i festives que preservin l'esperit popular i comunitari sense recórrer a l'explotació animal. Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Castellà del Vallès proposa al ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Declarar Castellà del Vallès municipi compromès amb el benestar animal i amb un model de festes i celebracions lliures d'explotació animal, evitant la utilització d'animals amb finalitats lúdiques o d'espectacle. 2. Establir com a criteri municipal que l'Ajuntament de Castellà del Vallès no promourà ni donarà suport a activitats festives o celebracions que impliquin l'ús d'animals amb finalitats d'espectacle o entreteniment, en coherència amb els valors actuals de respecte, ètica i sostenibilitat. 3. No reprendre ni promoure la celebració de la festivitat dels Tres Tombs a Castellà del Vallès quan aquesta impliqui l'ús d'animals amb finalitats festives o d'espectacle, sense perjudici que es puguin impulsar celebracions inspirades en aquesta tradició que no comportin l'ús d'animals. 4. Fomentar i donar suport a alternatives culturals i festives que preservin l'esperit popular, comunitari i tradicional del municipi, adaptades als valors actuals de benestar animal, respecte, sostenibilitat i ètica. I 5. Comunicar aquests acords a les entitats culturals, associatives i a la ciutadania en general com a mostra de voluntat del municipi d'avançar cap a un model de festes més respectuoses amb els animals. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per part de l'equip de govern té la paraula la regidora Joana Borrego, quan vulgui, Joana.
Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Voldria deixar clar que aquest govern comparteix plenament la preocupació pel benestar animal i l'evolució de les festes populars cap a models més respectuosos, més ètics i més alineats amb la sensibilitat social actual. Tant és així que l'ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d'animals de Castellà del Vallès té com a objectiu quina ha de ser la interrelació responsable de les persones i els drets dels animals i l'administració municipal. L'ordenança estableix quines són les obligacions de les persones que són propietàries dels animals, siguin domèstics o de companyia. I diu exactament que la persona posseïdora d'un animal ha de garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l'animal en condicions higiènico-sanitàries de benestar i seguretat adequades a la seva espècie i raça. La seva moció parla, en definitiva, de no donar suport a activitats festives o celebracions que impliquin l'ús d'animals amb finalitat d'espectacle o entreteniment. Aquesta afirmació és molt àmplia i poc concreta. Ens està demanant quelcom que l'ordenança va un pas més enllà i directament a l'article 9.24 prohibeix utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevol altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o patiment, o bé per fer-ne degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals on els causin estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen. Pel que fa a l'acord 1 en relació a fer un model de festes i celebracions, evitar la utilització d'animals amb finalitats lúdiques o d'espectacle, la pròpia ordenança ho prohibeix. Actualment, la presència d'animals a Castellà del Vallès ha quedat relegada a la festivitat dels Tres Tombs, que fa 2 anys que no es fa perquè l'entitat que l'organitza no ha proposat de fer-ho, a la presència d'animals vius, com el ruc, el pessebre vivent de Sant Feliu del Racó, i recentment a la caminada amb mascotes promogudes per l'entitat ADA. Jo crec que s'està confonent tradició amb espectacle o entreteniment. L'Ajuntament ha de vetllar perquè les entitats que promouen aquestes activitats ho facin preservant els drets dels animals i el seu benestar. Com a Ajuntament, tenim plena confiança en que les entitats que organitzen les activitats ho fan amb el màxim respecte i sense que calgui una ordenança. Que els recordi contractar els seus animals, perquè són els seus animals i els estimen. I volen participar d'una festivitat dels Tres Tombs precisament perquè els estimen i volen que els seus animals siguin beneïts. L'Ajuntament vetllarà perquè el recorregut sigui el més còmode possible, que si hi ha onada de calor es pugui suspendre, que es garanteixi zones de menjar i beure aigua, que la pendent del recorregut no sigui excessiva, i tot el que això s'ha de vetllar. Tant la festa dels Tres Tombs com el pessebre són tradicions que ens recorden d'on venim i quina és la nostra història. I tenim la sort de comptar amb entitats, amb persones, que de forma altruista i voluntària dediquen el seu temps a treballar per mantenir aquestes tradicions. No oblidem que tenim la sort que a Castellà hi ha un gran teixit associatiu i són el motor del dinamisme que tenim a la nostra vila. Només s'ha de passejar pels carrers i participar de les activitats que promouen per veure què està passant cada cap de setmana a la nostra vila o en qualsevol altre moment. I com a Ajuntament intentem ajudar i donar suport en tot allò que ens demanen i podem. Impulsar celebracions inspirades en aquesta tradició, els Tres Tombs, que no comporti l'ús d'animals, és com voler celebrar la Diada de Sant Jordi sense llibres ni roses. Per aquest motiu fem els següents matisos. Diferenciació entre benestar animal i explotació. No és el mateix. Diem sí al benestar animal, però no a la prohibició sistemàtica i no rotunda a l'explotació. Patrimoni i identitat. Les activitats de cultura popular, com els Tres Tombs, Pessebre Vivent, són part de la identitat local. L'enfocament ha de ser modernització de la tradició, no la seva eliminació pel que fa a la presència d'animals. Educació a les noves generacions en el respecte a l'animal, a través del contacte visual directe i no a través de les pantalles. La cultura popular no és estàtica, evoluciona i el que hem de fer és adaptar les nostres tradicions als valors del segle XXI, garantint que el respecte als animals sigui el pilar central de la festa. Per això vam presentar esmenes en aquesta línia que permetien aprovar la moció fent-la jurídicament viable i coherent amb la realitat normativa i en defensa de la cultura popular. Si aquestes esmenes no són acceptades, aquest govern no pot donar suport a una moció que parteix d'un plantejament que no compartim i que demana que no es doni suport a les entitats, que les seves activitats i a la presència d'animals, com és la festivitat dels Tres Tombs i el Pessebre Vivent. Votarem en contra, no perquè no compartim l'objectiu del benestar animal, sinó perquè el defensem amb rigor, responsabilitat, respecte al marc legal i, sobretot, respecte i valorar la tasca que estan fent les nostres entitats.
Moltes gràcies, regidora. Per part de Junts, té la paraula la regidora Olga, quan vulguis, Olga.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. En primer lloc, vull deixar clar que sóc una gran defensora dels animals. Formen part de la meva vida i de la meva manera d'entendre el món. I per això aquest tema em toca molt de prop. Comparteixo plenament la necessitat d'evitar qualsevol forma de maltractament o explotació. I estic convençuda que els que hi som aquí avui presents és un principi que compartim. Ara bé, defensar el benestar animal no implica assumir plantejaments que poden acabar sent excessivament restrictius. En aquesta moció hi ha matisos que, tot i no parlar explícitament de prohibicions, a la pràctica poden suposar un veto generalitzat a determinades activitats, i és aquí on discrepem. No totes les activitats en presència d'animals impliquen necessàriament patiment. El paper d'un ajuntament és buscar equilibris i garantir el compliment estricte de la normativa. no establir prohibicions generals que no diferenciïn situacions. Si hi hagués evidències de maltractament, la nostra posició seria clara i contundent. Poso un exemple. Estic totalment a favor de l'adopció. De fet, en tinc 3 gossos adoptats. Però també entenc que poden existir criadors legals i regulats que compleixin la normativa i garanteixin el benestar animal. No es tracta d'anar extrems, sinó d'assegurar garanties. Al nostre municipi també tenim exemples vinculats a la tradició que es desenvolupen amb respecte i cura, com és la mula del pessebre vivent de Sant Feliu. No és un espectacle a costa de l'animal, sinó una representació simbòlica dins d'una tradició arrelada. El que hem de garantir és que l'animal estigui en condicions adequades, en supervisió i benestar assegurat, i en consta que així és. El nostre vot és en contra, i en cap cas perquè no siguem animalistes. Som conscients que pot haver-hi crítiques simplistes a les xarxes, però la realitat és que durant el nostre mandat hem treballat per millorar la gestió de les felines, les colònies felines, i garantir-ne el benestar i la seguretat, i ho seguirem fent. Precisament perquè aquest tema ens preocupa i ens ocupa, creiem que cal regular amb garanties i responsabilitat, no recórrer a prohibicions generals. No es tracta de triar entre valors i tradicions, sinó d'aplicar els valors amb rigor i proporcionalitat. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Doncs ara, per part del grup de la CUP, té la paraula la seva portaveu, Marc Oncins.
Gràcies de nou. Voldria començar dient que em dol i em sap greu veure com s'està tergiversant i manipulant el sentit de la moció, perquè s'està dient que la moció diu coses que realment no diu. No sé, a mi em sembla que ni els regidors i regidores que estem aquí ni la gent del públic són persones que no tenim seny i sense criteri. Llavors em sap greu realment que s'estigui dient que la moció diu coses que no diu i s'estigui posant. I això que no em toca a mi defensar la moció, que no és meva, però és que em sap greu. Des de la CUP compartim el fons d'aquesta proposta. Les festes populars han d'evolucionar amb la societat i no poden quedar al marge dels valors de respecte, ètica i defensa dels drets dels animals que avui són àmpliament compartits. Les tradicions no són peces de museu, són construccions socials vives i si volem que continuïn tenint sentit han d'estar alineades amb una mirada crítica cap a qualsevol forma d'explotació. També la que es normalitza sota el paraigua de la cultura o la festa. En aquest sentit, apostar per un model de celebracions sense ús d'animals amb finalitats lúdiques ens sembla coherent i necessari. Dit això, voldríem fer algunes consideracions. En primer lloc, cal evitar que aquest debat es limiti a una declaració simbòlica. Si parlem de benestar animal, hem de ser coherents en totes les polítiques municipals, contractacions, subvencions, activitats educatives i fins i tot model de consum. No ens podem posicionar contra l'ús festiu d'animals i alhora no revisar altres pràctiques o contractes que també hi puguin estar vinculats indirectament. En segon lloc, creiem que el debat sobre els Tres Tombs, una celebració històricament vinculada al món rural i al treball amb animals, mereix també una mirada pedagògica i comunitària. No es tracta només de prohibir o no reprendre, sinó d'obrir espais de diàleg amb les entitats i amb la memòria popular perquè puguem construir alternatives que mantinguin l'arrel comunitària sense reproduir dinàmiques d'explotació. Transformar, no pas suprimir. També considerem important que el consistori no es limiti a no promoure, sinó que assumeixi un paper actiu en la creació d'alternatives culturals, populars, amb recursos i suport real. Si traiem una activitat del calendari, traiem o apartem o modifiquem, cal reforçar-ne d'altres que mantinguin el teixit associatiu viu. Finalment, per coherència política, entenem que declarar el municipi compromès amb el benestar animal ha d'anar acompanyat d'un pla concret amb mesures, calendaris i mecanismes de seguiment. Sense això, el risc que la declaració quedi en un gest de cara a la galeria és molt gran. De fet, com que no hi haurà declaració perquè han expressat que votaran en contra, doncs res, no? Però, evidentment, votarem a favor perquè compartim l'orientació de fons, avançar cap a un model de festes populars més respectuoses, ètiques i alineades amb una societat que cada cop tolera menys l'ús d'animals com a espectacle. Ho fem amb voluntat transformadora i exigint coherència i compromís real. I m'agradaria fer un últim apunt. Molts dels arguments que s'han donat aquí són els que estan esgrimint les societats taurines per defensar precisament els toros, dient que és la natura d'aquell brau ser torejat i que el brau no pateix. I si no, d'arguments n'hi ha molts. És que estan fent servir els mateixos arguments.
Molt bé. Molt bé, sisplau, sisplau.
A veure, molt bé. He dit comunitats taurines. Jo crec que aquí no hi ha ningú. Tothom està... Hem demostrat el nostre respecte amb els animals, he dit comunitats taurines, les que defensen les curses.
Vale, Marga, ja està. És veritat que has dit que aquí s'estan donant els mateixos arguments que donen aquestes comunitats, per tant l'equiparació és la mateixa, però tu vols intervenir? Doncs té la paraula el Miquel Vilanova per part de Ara Toca.
Gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres compartim totalment l'interès i el respecte que vostès tenen pels animals. I jo li puc dir que això sóc un exemple de tot això. També li diré, hi ha molts pobles que ja no es fan els tres tombs o les passades per incompliments del respecte a aquests animals. Hi ha molts pobles, jo veig que estem al gener, que és obligatori que hi hagi un o dos veterinaris o veterinàries en la sortida i durant el trajecte per controlar l'estat dels animals. I al gener jo li puc dir que dos cavalls amb sancions per propietaris no van participar. Això li dic jo perquè jo he estat en un poble on he estat en el comitè i cada vegada hi ha més pressió social i cada vegada hi ha més pressió per respecte als animals. Però sí que li vull dir que també hi ha molts llocs que ho fan tot molt bé i que la festa de Sant Antoni Abat o els Passeig de Vent o altres llocs que es fan els animals són gent que s'estimen molt els seus animals, que els cuiden, que viuen molt bé, que hi gasten molts diners i que el dia de Sant Antoni Abat, a part de beneir a tots els animals, ells surten amb els seus cavalls, les seves carrosses i estan orgullosos d'allò. S'estan canviant els llocs per on passar, però no tinguin pujades ni baixades agressives. Si plou, si moltes vegades o alguna vegada ja s'ha suspès perquè els animals amb passos de zebra pintats o zones pintades patinen, sempre inclús posant en risc a persones, perquè és una festa molt complicada, molt arrelada a la nostra terra, i jo sincerament amb el cor a la mà, i jo els agraeixo la seva feina, com fan sempre tothom qui presenta una moció, jo sóc defensor d'aquesta tradició, però amb tots els arguments que jo li he exposat, amb les coses molt ben fetes i demostrant-li que ja ho hem viscut, que quan s'ha incomplert la normativa no s'ha pogut participar o s'ha suspès. A partir d'aquí, pues, no els gràcies, em sap greu, però nosaltres evidentment no votarem a favor d'aquesta, com li vaig explicar, evidentment no, és la seva... La seva visió jo l'entenc i la comparteixo. Sap greu. Vinga. Gràcies.
Gràcies, regidor. Entenc que vols tenir la paraula. Doncs té la paraula la regidora proposant de la moció, la Susan Galí, quan vulguis.
Gràcies, Miqui. Tu pots votar en contra sempre que vulguis. Entenc que m'ho vulguis explicar des del companyerisme. Jo crec que el que no s'ha entès és la moció. Ja ho vaig traslladar. Les esmenes que se'ns van presentar des de l'equip de govern eren esmenes que es basaven en complir la normativa. Nosaltres entenem i sabem que l'equip de govern vella perquè la normativa es compleixi. Si no, seria totalment denunciable i ho haguéssim denunciat, no ho haguéssim portat aquí. A més, sé de primera mà, perquè cada any vaig al Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó, que... De fet, he vist una evolució amb la cura cap a l'animal, és a dir, anys anteriors el podíem tocar, o sigui, sé que ara està, no? apartat, està en un espai que és com més íntim, que no hi ha tant soroll. Sí, sé que hi ha hagut una evolució i de fet és una cosa que entre els veïns ho parlem i o sigui, ho agraeixo moltíssim. Els meus fills van cap allà sempre directe perquè és espectacular veure un burro que no el veiem mai, però l'emoció no va sobre això, no va sobre si l'animal està bé o no està bé. Jo sé que aquell animal està bé, jo l'he vist. Bueno, jo no ho sé perquè no soc veterinària i segurament... clar, quin és el límit, Miqui? Quin és el límit? No? Traiem els passos de zebra, els repintem... o sigui, sempre hi haurà alguna cosa, sempre hi ha alguna cosa que farà tornar enrere d'anem a repensar, anem a repensar, anem a repensar. No és millor deixar d'utilitzar-los, que és el que ja s'està fent. No és millor arribar, a més, aquí a Castellà fa 2 anys que no se celebren els Tres Tombs. És a dir, no hi ha tampoc un relleu generacional. Per què? Per què? Perquè la gent potser és una tradició o una manera de fer la festa que als joves tampoc ens interessa. Bueno, jo no sóc tan jove, però... Vull dir que les festes s'han d'anar replantejant. I és normal que a nivell de normativa, no, la llei del benestar, no, comença sempre per totes aquelles violències que veiem més explícites, no? És a dir, doncs això, els toros, sempre comencem per on hi ha la violència més explícita, no? I anem, no, anem escalant un esglaó. Des d'Esquerra Republicana veiem que és una bona oportunitat, ja que a Castellà no se celebra els Tres Tombs, per repensar quin model de municipi volem. I l'últim que quedaria, l'última utilització d'animal que quedaria seria el pessebre vivent. Jo, sincerament, que hi he anat cada any, i els meus fills també, i tota la meva família, el burro és el de menys. És preciosa la feina que feu, és espectacular, i en teniu de sobres amb tot el que teniu. Però bé, tot el que s'ha dit, sabeu per què és important el concepte d'explotació animal? Perquè explotació animal... és un concepte que amplia el debat més enllà del que és el maltractament. És a dir, no només importa si hi ha patiment, importa que l'animal, al final, l'estem utilitzant com un instrument per una finalitat recreativa que, òbviament, podem suplir de moltíssimes maneres. De fet, abans s'utilitzaven en moltes més festes i s'ha anat eliminant. I és una cosa que evolutivament passarà, perquè la societat ho demana. Avui, aquí en aquest ple, teníem l'oportunitat d'aprofitar que portem 2 anys sense els Tres Tombs per fer un pas endavant com a municipi i per declarar Castellà del Vallès com un exemple a nivell Catalunya de reemprendre, com diu la Marga, tradicions d'una altra manera i que altres municipis ens poguessin utilitzar com a referent de municipi de que d'una altra manera es pot fer. Però, evidentment, es decideix no convertir-nos en referent. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, comencem per ordre, no? Suposo que la regidora també vol agafar la paraula, per tant té la paraula la Joana Porrego, quan vulgui, Joana.
Alcaldessa, jo crec que estem confonent l'ús responsable amb maltractament o explotació. És un error conceptual il·legal. El maltractament o explotació ja està prohibit per llei i nosaltres som els primers en perseguir-ho. El que estem també és defensant una cultura popular. No em reiteraré més perquè em basaré molt amb el que abans hem esmentat. Pel que fa als Tres Tombs i per al·lusions perquè s'està parlant, els Tres Tombs no és un espectacle d'entreteniment buit, és un homenatge a les nostres arrels agrícoles, com ha dit la Marga, i al vincle històric entre humans i animals. Prohibir-lo per mi és esborrar de la nostra memòria, perquè per molt que es vulgui donar una volta, doncs al final estàs canviant totalment la cultura o la manera de celebrar-ho. Creiem que ben gestionada fomenta el respecte i el coneixement dels animals entre els més joves i els infants. Jo insisteixo molt que molts nens no saben, no han vist mai un animal o veuen o han d'anar expressament a veure. Per tant, per nosaltres jo penso que també els infants han de tenir un respecte cap als animals només amb espectacle i veure que assisteixen i que se'ls tracta amb respecte. Per descomptat que si en algun moment es plantegés de donar suport a una entitat, perquè hi ha un relleu o que es vulgui, més que mai vetllaríem pas a pas de tot el que s'ha de fer i respectar perquè els animals no pateixin i s'expliqui la normativa totalment al detall. Jo tornaria a concloure d'una manera clara. Aquest govern aposta per la confiança de les nostres entitats i de la nostra gent i per la continuïtat de les nostres tradicions, amb la corresponsabilització en el benestar animal aplicant la normativa establerta. Benestar, per mi, no és explotació.
Gràcies, regidora. Doncs ara sí, Marga, tens la paraula per part del grup de la CUP.
Sí, a veure, jo no he dit que aquí hi hagi qui defensi les curses de braus, ni, evidentment, que qui vol fer els trastoms o el pessebre vivent siguin protaurins. En cap cas he dit això. He dit que no considero encertats, segons quins arguments que s'han esgrimit aquí, ja que manipulats o portats a l'extrem són iguals als que esgrimeixen els taulins. Per exemple, esgrimir la tradició com a principal raó. Això és l'únic que he dit. He dit que hem de vigilar amb els arguments que donem perquè es poden emportar i estirar-los tant que llavors, si posem la tradició per davant de tot, acabarem defensant coses que manipulades són indefensables. Jo he dit això, vigilem amb els arguments. I m'agradaria que si hi ha un malentès, en lloc de tallar-se amb el micro i fer interpretacions del que he dit, se'm permetés, si us plau, fer l'explicació que jo entenc que puc haver explicat. Em puc haver explicat malament i pot haver un malentès. Llavors, en aquest cas, que ha quedat clar que era un malentès, demanaria que se'm permeti explicar en lloc d'intentar fer explicacions paral·leles del que he dit o deixat de dir. Gràcies.
Gràcies, regidora. En primer lloc, jo no t'he tallat el micro, perquè si te l'hagués tingut voluntat de tallar no t'hagués donat la paraula ara. I en segon lloc, està gravat, vull dir, no cal que discutim ara de si he dit o no he dit, està gravat. Has dit, literalment, aquí s'estan fent afirmacions com les que fan les entitats editorials. Ho has dit literalment i ho podem escoltar. Després ja està, jo no estic interpretant res. Marga, et convido a que tenim aquí tècnics que estan gravant la sessió, que miris el que has dit, ja està. I les jo no he interpretat res, ni t'he tallat el micro. És més, veig que tens intenció de tornar a comentar alguna cosa, doncs endavant.
Acabo de dir, em puc haver explicat molt malament i ha donat peu a un malentès. Per tant, demanaria que se'm deixés explicar. He dit que aquí s'han donat arguments que són els mateixos que esgrimeixen les entitats taurines. S'han donat arguments el de la tradició. I ja està, és això el que he volgut dir. Que m'he explicat malament, per això demanava que, sisplau, se'm permeti desfer-me l'entès. Sí, i ja està. Ara, si voleu continuar posant en la meva boca, doncs continuem retorçant els arguments.
Marga, estem parlant del mateix, exactament igual. Té la paraula al Miquel Vilanova per part d'Ara Toca.
És només molt breu. M'ha preguntat la regidora que on estava el límit. I el límit, amb les persones que estem acostumades a fer actes i acostumades a fer coses, és tan senzill com la responsabilitat. Responsabilitat si un dia hi ha mal temps, si un dia hi ha un risc pels animals, s'han suspès. En aquí castellà no es fan des de fa 2 anys, perquè jo també us hi comunico, però si no ho saben, que les persones que estan al capdavant d'unes celebracions d'aquest tipus avui en dia corren un risc penal per tots els documents i per tota la pressió que tenen. Llavors, és molt difícil que la gent se la jugui, cada vegada costa més tirar endavant això, perquè hi ha una cosa d'animals i persones que no deixa de ser perillosa. No és el primer accident que hi ha hagut amb un tres tombs. Però tot i així, li torno a dir que apel·lant a responsabilitat i amb això jo crec que tenim lloc perquè tot funcioni el més correctament possible. Gràcies.
Molt bé. Doncs té la paraula la regidora proposant de la moció, la Susan Galí, quan vulguis.
M'agradaria contestar al Miqui i és que cada cop serà més difícil. O sigui, cada cop serà més difícil a fer qualsevol cosa amb animal. Vull dir, això és una cosa que hem de tenir en compte. Vull dir, això serà així, perquè, bueno, a no ser que ara passi alguna cosa que no hagi de passar a nivell nacional, que bueno, a punt estem, però vull dir, la història va cap aquí, cada cop serà més difícil que les entitats puguin utilitzar animals en les seves festivitats. I, clar, apel·les a la responsabilitat. hi ha diverses associacions com Animal Safe Vallès o Stop Tres Toms, que si mires la pàgina web no paren de publicar imatges dels cavalls. De fet, jo hi he estat, per exemple, a les Tres Toms de Sabadell i vaig tenir que marxar d'allà. Vaig tenir que marxar, literal. Jo anava amb un fill, super, perquè li va donar una dèria amb els cavalls i la veritat que anàvem molt il·lusionats i vaig haver de marxar. I hi ha moltíssimes fotografies, vídeos penjats de que bueno, els animals, els cavalls, doncs, no paren de fer estereotipes, que en diuen que són moviments repetitius de cap, moviments bruscos, se'ls veu tota l'estona el blanc de l'ull, llavis tensos, narius dilatats, respiració agitada, però bé, que aquesta moció no va sobre benestar animal, que no para de repetir-ho la regidora de Cultura. És que no va d'això. És que va un pas més enllà, és a dir, la no utilització d'animals, jo t'ho no repetir. I també m'agradaria contestar a la regidora de Junts, que no l'he contestat i em sap supergreu perquè és veritat que me n'he oblidat. I suposo que ja saps amb què contestaré, i és que fa poc vas publicar un article en el teu nom que tenia per títol Cuidar els animals també és fer poble. No? I en el teu article, que me'l vaig llegir molt detingudament, deies que protegir els animals i tenir una cura no és una qüestió menor. És una part essencial de la qualitat de vida, del respecte i del model de poble que volem. I aquí és on vaig jo. La moció, jo no, l'Esquerra Republicana, la moció precisament va sobre quin és el model de poble que volem. I d'això va aquesta moció. I evidentment que és veritat que ho ha assenyalat la Marga, que la moció es queda curta, evidentment, perquè també és veritat que, com sabíem que hi hauria molta reticència, tampoc no volíem com... Volíem que sigués un debat, que és el que està sent aquí, polític, que és el que ha de ser. No un debat tècnic o un debat d'ordenances o de canalització, perquè primer falta aquest debat, posar-lo sobre la taula. I, insisteixo, m'és agradar molt que algú de l'entitat hagués pogut agafar el micro i hagués pogut parlar, perquè crec que hagués sigut encara més enriquidor. I res, ja està. Per part meva ho deixo aquí. Moltes gràcies.
Bueno, per al·lusions té la paraula la regidora de Junts, la Olga.
Gràcies. Bueno, és el model que tu vols i, com t'he dit, em considero molt animalista. I al final tu vols aquest model i jo vull un model en què el ruc pugui estar. Simplement és això. Gràcies.
Bé, jo crec que estan les postures definides i que tothom s'ha pogut expressar la seva postura, i per tant passaríem a la votació de la moció. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra, que porta per títol Moció per la promoció de celebracions festives populars lliures d'explotació animal a Castellar del Vallès. Vot en contra, l'equip de govern, Junts i Ara Toca. Abstencions, vot a favor el grup proposant, Esquerra i la CUP. Passem al següent punt, la moció presentada també pel grup municipal d'Esquerra, que porta per títol Moció d'Esquerra Republicana per garantir la seguretat, la fiabilitat i la dignitat del servei de Rodalies i de la mobilitat pública. Abans d'entrar en el debat de la moció, sí que farem una esmena in voce de... Sí. D'un canvi de paraula. No sé si qui la proposa, la moció, doncs es canvia una paraula, no?
Sí.
Bueno.
Gràcies.
Fem aquesta moció.
A primer, en lloc de realitzar l'auditoria, hem canviat i hem posat acabar l'auditoria.
Vale. En el primer acord, en comptes de realitzar una auditoria, seria acabar o finalitzar l'auditoria. Vale? Un cop feta aquesta... Marga, han de votar? Que ja vale. Sí, és que s'ha de votar. Abans de passar a la lectura de la moció, hem de votar primer aquesta esmena. Vots en contra de l'esmena, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat, i ara sí, el regidor d'Esquerra té la paraula.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre, un altre cop. Aviam.
La xarxa de Rodalies de Catalunya, i en particular la línia R4, al seu pas pel Vallès Occidental, constitueix un servei públic essencial per a moltes persones de Castellar del Vallès. Tot i no disposar d'estació de tren, molts veïns i veïnes utilitzem Rodalies després de desplaçar-nos a Sabadell o altres municipis. Per tant, la qualitat del servei de Rodalies ens afecta directament als desplaçaments laborals, educatius, sanitaris o socials, esdevenint aquesta infraestructura una peça clau de la mobilitat comarcal i del país. Els greus incidents produïts els darrers dies, incloent descarrilaments, suspensió total del servei, manca d'informació a la ciutadania i, tràgicament, la pèrdua d'una vida humana, han posat de manifest una realitat que fa anys que denuncien alguns ajuntaments, els usuaris i les institucions del territori, la desinversió estructural, la manca de manteniment i la insuficient planificació de la infraestructura ferroviària gestionada per Adif. Un model de gestió fallit, allunyat del territori i incapaç de garantir la seguretat, la fiabilitat i la dignitat d'un servei públic essencial. Davant d'aquesta situació, expressem una profunda preocupació per la manca de seguretat, fiabilitat i qualitat del servei de Rodalies. Alhora, manifestem el nostre condol a la família de la persona que va perdre la vida en el recent accident ferroviari de Gelida, així com la nostra solidaritat amb les 37 persones ferides. En aquest context, el traspàs efectiu de Rodalies esdevé una necessitat urgent i inajornable. Aquesta situació no és fruit de la casualitat ni d'un episodi puntual, sinó de dècades de decisions polítiques que han situat Rodalies fora de les prioritats de l'Estat amb governs de diferents colors. Aquesta manca d'inversió, des de fa dècades, cal afegir-hi el context d'emergència climàtica, episodis d'altes temperatures o pluges continuades que afecten l'infraestructura ferroviària i els seus vorals. Aquesta situació té un impacte especialment greu al Vallès Occidental, amb una forta dependència del transport públic. Les alternatives de transport públic per carretera ja presenten una situació de saturació estructural i no poden absorbir la demanda en cas d'afectació ferroviària. Els reforços puntuals anunciats en episodis de crisi s'han demostrat insuficients, improvisats i incapaços de garantir el dret efectiu a la mobilitat. No es tracta únicament de disposar de més recursos econòmics, sinó de poder decidir, planificar i gestionar des del territori amb criteris de proximitat, transparència i responsabilitat pública. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Castellar del Vallès, considera imprescindible passar de la gestió reactiva de les incidències a una resposta estructural, coordinada i amb inversions reals, que garanteixi la seguretat de la infraestructura, la fiabilitat del servei i una informació clara a la ciutadania. I per això, proposa al ple els següents acords. Primer, instar el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i Adif a acabar l'auditoria urgent, exhaustiva i pública de l'Estat de la seva infraestructura ferroviària a Catalunya. Establir un calendari clar i verificable de manteniment, inversió i millora de totes les línies i de les infraestructures associades més enllà de Rodalies. Analitzar els efectes del canvi climàtic sobre la xarxa de Rodalies i executar les actuacions necessàries per adaptar-la. Incrementar la inversió prevista fins a un mínim de 8.000 milions d'euros en els propers 5 anys, tal com estableix el Pla de Rodalies 2020-2030. Segon, reclamar que Rodalies sigui tractada com el que és, un servei públic essencial, amb estàndards de seguretat, fiabilitat i qualitat equiparables a qualsevol infraestructura crítica del país, garantint condicions de seguretat òptimes per als treballadors i usuaris del servei. Tercer, instar el govern de l'Estat espanyol a donar compliment al pla de comunicació acordat i elaborar un protocol adreçat als i a les maquinistes i al personal d'atenció presencial amb l'objectiu de gestionar i comunicar a les persones usuàries dels convois i les estacions les incidències que puguin ocórrer en el servei, assegurant que aquesta comunicació sigui fluida, entenedora, eficaç i també adreçada en la llengua pròpia de Catalunya, evitant el caos informatiu i els missatges contradictoris que s'han produït reiteradament durant les darreres incidències. Quart, instar la Generalitat de Catalunya a reforçar de manera estructural el transport públic alternatiu per carretera a Vallès Occidental en situacions d'afectació ferroviària, amb especial atenció en municipis amb oferta ferroviària limitada o en existents alternatives reals, i que les despeses ocasionades per aquest esforç siguin assumides pel govern de l'Estat espanyol. Cinquè, instar Renfe a establir mecanismes de compensació econòmica automàtica per a les persones usuàries afectades per retards, suspensions
o interrupcions del servei mitjançant bonificacions, reembolsaments o altres mesures compensatòries. Sisè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a accelerar el traspàs efectiu del servei de Rodalies, garantint que aquest traspàs inclogui que per part de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya es faci la gestió directa del servei en tots els seus àmbits, així com la planificació operativa i de manteniment, que la Generalitat tingui la capacitat de prioritzar la inversió i prendre les decisions estratègiques sobre infraestructures, assegurar els mecanismes de control i rendició de comptes necessaris per garantir un servei segur, fiable i digne per a la ciutadania. Setè, demanar la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya i del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible per la seva responsabilitat en la gestió dels darrers episodis greus del servei de Rodalies i per no haver garantit un servei ferroviari digne per a la ciutadania. I vuitè, traslladar aquest acord al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a ADIF, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als ajuntaments del Vallès Occidental. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Doncs per part de l'equip de govern, té la paraula el regidor Aleix Canalis, quan vulguis, Aleix.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. En primer lloc, volem expressar la nostra preocupació per la situació de Rodalies, que és absolutament insostenible. Ho és per la falta de fiabilitat del servei, pels retards constants, per les incidències reiterades i, sobretot, perquè estem parlant d'un servei públic essencial que afecta cada dia la vida de milers i milers de persones. Això no està en discussió i el diagnòstic general que fa aquesta moció en gran part el podem compartir. De fet, també ho comparteixen i l'han compartit en seu parlamentària tant la consellera Paneque com el ministre del RAM quan han estat qüestionats per aquests fets en, com deia, tant al Parlament espanyol com al Parlament de Catalunya. Ara bé, el nostre vot serà en contra. I ho serà perquè considerem que aquesta moció, tal com està presentada, no busca afrontar el problema de fons, sinó que té per objectiu convertir-se en un instrument de confrontació política. I ho diem amb coneixement de causa, perquè aquesta moció ha circulat en més d'una versió. La primera versió, no incluïa la petició de dimissions. Però en la versió final sí que s'hi ha afegit expressament un punt demanant la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat i del ministre de Transports. I aquí, sincerament, se'ls ha vist el llautó. Perquè quan un text que podia ser una demanda institucional seriosa acaba incorporant un punt final que busca el titular i el conflicte, queda clar que l'objectiu no és sumar per trobar solucions, sinó per marcar perfil polític. I això encara queda més clar perquè des del nostre grup municipal vam presentar esmenes per votar a favor de la moció, demanant, entre altres coses, en retirar aquest punt 7, que era el de les dimissions. I, de fet, l'esmena que hem fet de viva veu avui va ser una de les nostres aportacions que l'han incorporat, que era el d'acabar amb l'auditoria i no fer-la, com es deia, en el text original. Doncs bé, com els deia, i com poden comprovar, Esquerra s'hi ha negat. I quan algú es nega a retirar un punt que és purament partidista, queda clar que no és un punt accessori, és el cor de la moció, és el que realment els interessa. I el resultat és que avui el grup municipal d'Esquerra aconseguirà una victòria pírrica. La foto del grup municipal de Som de Castellà votant en contra d'una moció que en aparença és a favor de millorar Rodalies. I tot plegat no ens enganyem, per tenir un material per fer un parell de vídeos curts a la xarxa sobre com ha anat aquest plenari. Si em permeten, no els vull ofendre, avui no els diré que gesticulen, avui els diré que fan una política de curta volada, una política de vol gallinaci. Perquè demanar dimissions pot ser fàcil, però no arregla ni una via, ni un tren, ni una avaria, ni millora la informació als usuaris. No és una mesura útil per resoldre els problemes estructurals que s'arrosseguen des de fa dècades. I menys quan les persones de les quals es demana la dimissió són les persones que precisament estan tirant endavant i han desenvolupat l'acord d'investidura del president Illa amb Esquerra Republicana, com és la creació d'una empresa pública mixta per gestionar Rodalies, quan s'han fet el pla més gran d'inversions d'ara el 2030 en Rodalies, etc. Per tant, considerem que demanar la dimissió d'aquestes persones, que són les que estan tirant això endavant, seria una mica contraproduent, tenint en compte el poc temps que fa que estan al capdavant de les diferents tant ministeris com les conselleries. El problema de Rodalies és complex i profund. Té a veure amb una infraestructura envellida, amb dècades de desinversió, amb una mala planificació, amb una gestió deficient i amb un sistema que necessita reformes estructurals. Tot això exigeix cooperació institucional, responsabilitat i rigor. I nosaltres creiem sincerament que aquesta moció, en algunes de les seves parts, trenca amb aquesta lògica i s'allunya del que hauria de ser una proposta útil per al municipi i per a la ciutadania. Perquè si realment l'objectiu fos millorar Rodalies, aquesta moció hauria estat orientada a sumar, a buscar acords amplis i a fer pressió institucional per fer una veu forta i compartida des d'aquest ajuntament. Però quan s'introdueixen un plom clarament partidista que busca el xoc, el missatge deixa de ser unitari i el que provoca és justament el contrari. Dividir, polaritzar, debilitar la força del consistori a l'hora d'exigir millores reals. Per tot això, tot i compartir bona part del diagnòstic, no podem donar suport al text proposat. Per tot això, com ja hem dit amb anterioritat, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part del grup de Junts per Castellà, té la veu el seu portaveu, Joan Juni, quan vulgui, Joan.
Gràcies. Gràcies, alcaldessa. Avui debatem una qüestió que va molt més enllà d'una moció concreta. Parlem d'un servei públic essencial que està fallant de manera reiterada i que afecta directament els veïns i veïnes de Castellà del Vallès. Tot i no disposar d'una estació pròpia, molts ciutadans utilitzen la línia R4 des de Sabadell o altres municipis. Per tant, el que passa a Rodalies ens afecta plenament en els desplaçaments laborals, educatius, sanitaris i personals. Permeti-me també una puntualització. Des de Junts per Castellà vam registrar una moció sobre aquesta mateixa qüestió, perquè compartim la preocupació i considerem que el ple havia de pronunciar-se amb claretat davant la situació que s'està produint. Al constatar que ja hi havia una iniciativa registrada prèviament, vam optar per retirar-la per no duplicar debats. Però això no resta ni un gram al nostre compromís amb aquesta qüestió ni la voluntat de defensar els interessos dels nostres veïns i del nostre teixit econòmic. Els darrers episodis d'escarrilaments, interrupcions totals del servei, manca d'informació i, tràgicament, la pèrdua d'una vida humana no són un fet aïllat. Són els resultats d'anys de desinversió, manca de manteniment i absència de planificació estratègica. Com a grup municipal, volem expressar el nostre respecte i condol per la vida perduda i la nostra solidaritat amb les persones ferides. Però aquesta crisi no és només una qüestió tècnica ni puntual. És, en primer lloc, un problema que afecta directament les persones. Afecta estudiants que van arribar tard a classe, treballadors que no tenen vehicle propi, famílies que depenen del transport públic per accedir als serveis sanitaris o per consolidar la seva vida laboral i personal. Quan Rodalies falla, es genera desigualtat, perquè no tothom té alternativa, i el dret a la mobilitat és també una qüestió d'equitat i cohesió social. Però és també un problema econòmic. El transport ferroviari és clau per al moviment de mercaderies. Quan la xarxa falla, es tensiona la logística, s'incrementen els costos i posa en risc la competitivitat del teixit industrial. El Vallès Occidental és una comarca productiva amb empreses que depenen d'una mobilitat eficient i fiable. A més, aquesta situació s'ha produït en paral·lel amb el tall de l'AP7 en sentit sud, una de les principals artèries de comunicació del país. Sense un sistema ferroviari robust que pugui absorbir part de la mobilitat i del transport de mercaderies, el col·lapse és encara més greu. Les alternatives viàries ja estan saturades i no poden assumir aquesta pressió. Per això creiem que el debat no pot quedar-se només en una denúncia puntual. Cal parlar d'inversions reals i executades, no només pressupostades. Cal parlar de manteniment preventiu, no reactiu. Cal parlar de capacitat de decisió des del territori. I cal parlar de transparència i informació clara a la ciutadania. Compartim bona part del diagnòstic que avui es posa sobre la taula. És evident que cal una auditoria, més inversió i un traspàs efectiu que permeti decidir des de Catalunya. Ara bé, des de Junts per Castellà volem posar accent en un element fonamental. Sense responsabilitat política i sense gestió eficient, cap model funcionarà. No podem normalitzar que un servei essencial col·lapsi de manera recurrent. no podem assumir com habitual el caos informatiu. No podem acceptar que la mobilitat del país quedi bloquejada cada vegada que hi ha una incidència. Els veïns de Castellà, les empreses del Vallès i el conjunt del país mereixen un sistema ferroviari modern, segur i eficient. Donarem suport a les mesures que ajudin a revertir aquesta situació. Però el que cal ara és planificació, inversió real i capacitat de decisió efectiva. Sense això, el problema es repetirà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de la CUP té la paraula la seva portaveu, Marga Oncins, quan vulguis.
Moltes gràcies. Els incidents recents a Rodalies han tornat a posar de manifest la manca de seguretat, fiabilitat i manteniment estructural que afecta molts veïns i veïnes de Castellà del Vallès, tot i no disposar d'estació pròpia. Bé, ja ho hem dit diverses vegades aquí, no ara, avui. És una situació greu que repercuteix directament en la mobilitat i en la vida quotidiana de la ciutadania. Som conscients que la gestió de Rodalies no és competència de l'Ajuntament, però considerem important que el ple expressi suport i exigència de mesures. És necessari que el Ministeri, CADIF, que Renfe, duguin a terme auditories, inversions estructurals i protocols de comunicació eficaços, així com que reforcin el transport alternatiu per carretera. Per tot això votarem a favor de la moció, amb la consciència que el nostre paper és reivindicatiu i de defensa dels interessos del territori. Gràcies.
Molt bé, regidora. Doncs ara per part de... Ara toca, té la paraula el seu portaveu, Miquel Vilanova, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Des d'ara toca, volem deixar clar que la situació de Rodalies és insostenible i que fa anys que la ciutadania pateix un servei indigne. En això no hi ha cap discussió possible. Ara bé, el que tampoc podem fer és mirar només cap a Madrid quan les responsabilitats són compartides. Pensem i sabem que Esquerra ha governat durant el país durant anys o sol o acompanyat amb altres partits i potser, per tant, també té part de responsabilitat. Tots han sentit a parlar del traspàs de Rodalies mil vegades, però la realitat és tossuda. Un traspàs sense recursos, sense inversions i sense personal és paper mullat. No volem un traspàs simbòlic per fer titulars. Volem un traspàs real, amb diners, amb competències i amb capacitat operativa. Si no és així, només estarem canviant el gestor del problema, no solucionant-lo. Des d'ara toca Castellà, compartim la indignació per l'estat lamentable de les Rodalies. Molts maquinistes i molta gent continua estant amb molt de risc. Tenim línies molt fetes, bueno, destrossades. No cal dir noms, però hi ha zones que estan fatal. Compartim la necessitat d'exigir inversions immediates. Compartim l'urgència de millorar la gestió i la formació a les persones usuàries. Per tant, ens abstindrem, no donarem suport a un text que és més instrument de pressió partidista que una proposta seriosa i completa per millorar la mobilitat del país. Si es vol un acord de veritat, caldrà una moció que parli clar, que reparteixi responsabilitats i que pensi en tot el territori. En aquí adjuntem, portem una moció del Maresme que estan completament afectats, que justament Esquerra Republicana i Junts la van passar junts, conjuntament, allí ho he dit, Esquerra i Junts. I sí que és veritat que en aquests acords no hi ha lo de la petició de cessaments. Gràcies.
Molt bé, doncs fet aquest primer torn, torna a tenir la paraula al grup proposant i per tant tens la paraula quan vulguis, Josep Maria.
Moltes gràcies un altre cop. Bon vespre un altre cop. Se'ns diu que no hem tingut voluntat d'arribar a un acord i permetin que discrepi. Ho permet? Gràcies. El que nosaltres hem acceptat són aquelles esmenes que alteren el fons polític de la moció. I torno a repetir la paraula polític de la moció. Quan es proposa substituir una referència clara al govern de l'Estat per una fórmula genèrica que parla d'administracions implicades o empreses gestores, el que es fa és diluir responsabilitats. I nosaltres creiem que davant d'un servei públic essencial que ha fallat de manera reiterada, la responsabilitat no pot quedar difosa. Pel que fa a la petició de dimissions, Entenem que vostès no la comparteixin, és lògic, perquè afecta directament a la consellera del PSC i al ministre del PSOE. També s'ha fet referència al fet que el problema de Romania, de Rodalies, perdó, ve de lluny, i és cert, no neix en una sola legislatura, ni en un sol govern, inclòs el govern d'Esquerra Republicana. Fa dècades que arrosseguem desinversions i un model que no ha funcionat com hauria de funcionar. Però precisament perquè és un problema estructural, això no pot convertir-se en una excusa permanent per no assumir responsabilitats en el present. La petició que fem avui no és per decisions d'anys enrere, és per la gestió dels darrers episodis greus, per la manca de previsió, per la resposta insuficient, per la gestió deficient de la informació i per la incapacitat de garantir normalitat en un servei essencial quan més es necessitava. Reconèixer que el problema ve de lluny no eximeix ningú d'assumir responsabilitats quan es produeixen fallades greus sota la seva responsabilitat actual. No hem acceptat les seves esmenes perquè ens demanaven rebaixar aquest plantejament. I això ja no seria una qüestió de redacció, seria canviar el sentit de la moció. Per tant, no és una manca de voluntat d'acord, és una diferència de criteri polític sobre com s'han d'assumir responsabilitats davant d'uns fets greus. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el regidor de l'equip de govern, l'Àlex Canalis, quan vulgui.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres no estem aquí per defensar ni la consellera Paneque ni el ministre de Torn. Simplement perquè no ho necessiten, jo crec que ho fan força bé ells solets. Nosaltres hem votat en contra d'aquesta moció perquè creiem que demanar la dimissió dels dos càrrecs que actualment estan gestionant el traspàs de Rodalies de la Generalitat a la Generalitat, estan gestionant les inversions que s'han duent a terme i ja s'han mostrat, diguem-ne, plenament oberts i amb tota, diguem-ne, disponibilitat per donar la cara en els moments més difícils d'aquesta crisi, és completament injust que se'ls vulgui carregar el mort d'aquestes dècades. Miri, he fet un esforç, bueno, m'ha ajudat el ChatGPT, no els hi negaré, de fer un recull, ara anirem a les nits dels temps, dels Ministeri de Foment del Govern d'Espanya. Miri, noms com, o si sonarà lluny, Arias Salgado, Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Ana Pastor, Rafael Català, Íñigo de la Serna, Ábalos Sánchez, Óscar Puente. Vostès creuen que el ministre actual, o la consellera, també fent l'esforç, Josep Maria Cullell, Jaume Romà, Artur Mas, Pere Masies, Felip Puig, Joaquim Nadal, Lluís Recoder, Santi Vilà, Damià Calvet, Juli Fernández, Esther Capella, vostès creuen que els consellers actuals tenen la responsabilitat real del desori que ha estat Rodalies els últims 30 anys? Creiem que no. I creiem que estan fent una feina correcta, que han tingut, permetem-me l'expressió, la mala sort, que ha rebentat tot durant el seu diguem-ne, quan estaven en el càrrec, però que la seva resposta ha sigut correcta, ha sigut coherent, ha sigut ponderada i que han posat les bases abans que passés, com amb la creació de l'empresa mixta Estat-Generalitat, per arreglar un problema que és de fons i que no s'arreglarà ni en un, ni en dos, ni en tres, ni en deu, potser anys. No? Per tant, el que no podem fer és, per un fet circumstancial que ha coincidit ara, carregar-nos aquesta feina que creiem que s'està fent correctament. Per tant, no oblidéssim de les sigles. Si creguéssim que han tingut una actitud negligent, haguéssim demanat la dimissió sense cap mena de problema. En tot cas, avui mateix ha sortit a la televisió, s'ha convocat una vegada de Ferrocarrils perquè també es considera que les infraestructures no estan en bones condicions. Escolti'm, jo crec que és molt fàcil fer demagògia amb aquest tema. Hem d'intentar, diguem-ne, fugir de les consignes del partit. Jo, miri, aquí també tenia l'argumentari que ens ha fet arribar el PSC per... No ens cal l'argumentari. Jo crec que s'està fent les coses correctament, objectivament, s'està treballant honestament amb els recursos que es tenen i partint d'una situació molt desfavorable, de l'estat de la xarxa i de la infraestructura en general de la Renfe, o Rodalies en aquest cas, i per tant jo crec que el que toca ara és donar suport, empènyer tots els grups municipals per suposat, per a tots els grups del Parlament de Catalunya perquè aquesta empresa, aquesta societat i aquestes inversions que es volen fer els propers anys es duguin a terme i per tant mocions d'aquest estil, com els deia, diguem-ne, que busquem el tuit i que ara aquí el grup municipal de Som de Castellà ens treguin aixecant la mà contra una moció per salvar Rodalies, bueno, és política de curta volada. Al nostre entendre seria responsable fer-ho i per aquest motiu hem votat en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions? Doncs passem a les votacions i, per tant, estem en el punt número 11. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol Moció d'Esquerra Republicana per garantir la seguretat, la fiabilitat i la dignitat del servei de Rodalies i de la mobilitat pública. Vots en contra? Vot en contra a l'equip de govern. Abstencions? S'estén. Ara toca. Vots a favor? Esquerra, el grup proposant, Junts i la CUP. Passem ara al punt número 12, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol moció per donar suport al nou model de finançament de Catalunya i per garantir que els nous recursos reinverteixin en el món local. Té la paraula el regidor Josep Maria, quan vulguis.
Moltes gràcies, un altre cop. Els ajuntaments som l'administració més propera a la ciutadania i la primera responsable de garantir els serveis públics del dia a dia. Des del món local gestionem àmbits essencials com els serveis socials, l'habitatge, l'educació, l'esport, la cultura, la mobilitat, l'espai públic o la promoció econòmica. I ho fem donant resposta directa a les necessitats de la població. La capacitat d'actuació dels municipis està estretament vinculada al finançament del país. Quan Catalunya no disposa dels recursos suficients, aquesta manca de finançament té un impacte directe en les polítiques públiques i en la cooperació entre administracions, especialment amb el món local, que sovint acaba assumint responsabilitats creixents sense els recursos corresponents. Durant dècades, Catalunya ha patit un dèficit fiscal estructural que ha limitat greument la seva capacitat d'inversió i de desenvolupament de polítiques públiques. Any rere any, una part molt significativa dels recursos generats al país no han retornat en forma de serveis, infraestructures o suport a les administracions que presten aquests serveis, situant Catalunya sistemàticament per sota de la mitjana en termes de recursos disponibles. En aquest context, l'acord polític assolit entre Esquerra Republicana i el Govern de l'Estat per establir un nou model de finançament per a Catalunya i que es fonamenta en els acords d'investidura del president de la Generalitat entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes de Catalunya representa un pas rellevant per avançar cap a un sistema més just i equitatiu. No es tracta d'una reforma del sistema vigent, sinó de la definició d'un nou model que incrementa la suficiència financera, reforça l'autonomia fiscal i introdueix criteris de corresponsabilitat i solidaritat explícita. Aquest nou model permet incorporar de manera estructural més recursos per a Catalunya, corregir disfuncions greus del sistema actual i complir per primera vegada el principi d'ordinalitat en termes de població ajustada. A més, elimina el sistema de bestretes i liquidacions amb retard, millorant la liquiditat de les administracions i facilitant una gestió més eficient dels recursos públics. El desplegament d'aquest nou model obre un escenari que ha de tenir una incidència directa en el món local. Un millor finançament de Catalunya ha de permetre reforçar les polítiques públiques, millorar els mecanismes de cooperació amb els ajuntaments i garantir que els recursos arribin de manera efectiva allà on es presten els serveis i on es resolen les necessitats quotidianes de la ciutadania. Aquest acord, tal com ha defensat Esquerra Republicana, no és un punt final, sinó un punt i seguit en el camí cap a una major sobirania fiscal. El país necessita més recursos per als serveis públics, necessita reduir el dèficit fiscal i necessita avançar la capacitat de recaptar i gestionar els seus propis impostos. Aquest nou model és un pas en aquesta direcció i ha de servir per continuar avançant. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana a Castellar del Vallès proposa que el ple de l'Ajuntament expressi el seu suport al nou model de finançament de Catalunya com a pas necessari per avançar cap a un sistema de finançament més just i per garantir que els nous recursos reverteixin de manera efectiva en el món local. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Castellar del Vallès proposa al ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport institucional al nou model de finançament de Catalunya com a instrument per avançar cap a un sistema de finançament més just, estable i suficient. Segon, instar el Govern de la Generalitat a garantir que els nous recursos derivats del nou model de finançament tinguin una incidència directa en el món local, mitjançant el reforç de les transferències als ajuntaments i dels mecanismes de cooperació municipal. Tercer, sol·licitar al Govern de l'Estat el desplegament efectiu del nou model de finançament i el compliment íntegre dels compromisos econòmics assumits. Quart, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de l'equip de govern, té la paraula el regidor Rubén Peñalver, quan vulgui, Rubén.
Moltes gràcies, alcaldessa. I com no podia ser d'una altra manera, aquesta moció la votarem a favor. Xema, avui t'ha tocat ser president representar com a president d'Esquerra, portant totes les mocions del partit. President, no? Estem parlant de finançament i això bàsicament vol dir més recursos per sostenir els serveis públics i per donar estabilitat al sistema. El model actual és del 2009 i porta molts anys desfasat. Per tant, era necessari avançar cap a una reforma del sistema de finançament que doni més suficiència financera i més estabilitat al conjunt de les administracions. En aquest context, i com a element addicional, els darrers acords institucionals entre la Generalitat i el Govern d'Espanya, com és la notícia que sortia ahir de la Comissió Bilateral, apunten ja a les bases d'aquesta reforma. Però el fons del debat avui és clar, la necessitat d'actualitzar un sistema caducat. Aquest acord s'ha construït des del diàleg institucional i també és just reconèixer que el Partit dels Socialistes ja ha tingut un paper actiu i determinant per fer-ho possible, tant des del Govern de la Generalitat com des del Govern de l'Estat. Des del municipi, el que ens interessa és molt concret, que aquesta reforma tingui incidència real en el món local. Som l'administració que presta els serveis del dia a dia i qualsevol millora del sistema de finançament ha de traduir-se en més capacitat per als ajuntaments. Amb aquesta mirada, com ja hem dit, votarem a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de Junts, té la paraula el seu portaveu, Joan Juni, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Des de Junts compartim una idea de partida que crec que és transversal. El sistema de finançament actual és insuficient i perjudica Catalunya. I quan Catalunya està infrafinançada, els municipis també ho estan. Castellà necessita més recursos per a garantir els serveis de qualitat, mantenir l'espai públic, reforçar els serveis socials i impulsar la promoció econòmica. Per tant, no hi ha cap discrepància amb l'objectiu. Volem un millor finançament per al país. La diferència és de model i de garanties. Des de Junts, defensem que Catalunya necessita un canvi estructural que li permeti recaptar i gestionar els seus propis recursos amb plena capacitat fiscal. No simplement una millora dins del règim actual. Creiem que el debat no és només quantitatiu, sinó de sobirania i de model. Dit això, aquesta moció fa una afirmació important, que els nous recursos revertiran en el món local. Aquí és on hem volgut introduir un element de rigor. Avui, l'acord anunciat no incorpora cap mecanisme específic que garanteixi la manera estable i automàtica que una part d'aquests recursos arribin als ajuntaments. Dependrà, en última instància, de decisions pressupostàries de la Generalitat. Per això vam proposar una modificació del segon acord, no per desvirtuar la moció, sinó per reforçar-la. Volíem que quedés explícit que aquesta incidència en el món local havia de ser estructural i no simplement una expectativa política. No ha estat possible incorporar aquesta concreció. Compartim la necessitat de millorar el finançament del país, però creiem que, si aquest ple afirma que els recursos han de revertir en el món local, això hauria d'anar acompanyat d'un mecanisme clar que ho garanteixi. Com que aquesta concreció no hi és, ens abstindrem. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions per part de la CUP. Té la paraula la seva portaveu, Marga Oncins.
Gràcies. Nosaltres votarem a favor de la moció perquè entenem que qualsevol millora en el model de finançament de Catalunya pot tenir un impacte positiu sobre els ajuntaments i els serveis que prestem a la ciutadania. Com a administració més propera depenem en gran mesura de la liquiditat i la previsibilitat de recursos públics. Per tant, qualsevol pas que pugui reforçar aquests aspectes és benvingut. Dit això, volem remarcar que aquest és un debat de caràcter nacional i autonòmic i que com a municipi no tenim capacitat de decidir sobre les polítiques fiscals generals, però el nostre vot afirmatiu és per reconèixer la importància d'un model de finançament més just, amb un esperit crític i vigilant, perquè realment cal comprovar que els nous recursos arribin realment al món local i es puguin traduir millores efectives pels serveis i les necessitats de la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies i per acabar té la paraula el portaveu d'Ara Toca, Miquel Vilanova, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Des del grup municipal d'Ara Toca Castellà volem expressar el nostre suport ferm i inequívoc a la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana. I ho fem perquè el que planteja aquesta moció és una necessitat urgent per a la supervivència i la dignitat del món local. Els municipis som l'administració que està cada dia al costat de la gent. Som qui atén les famílies vulnerables, qui dona suport a les escoles, qui manté els carrers, qui impulsa la cultura, l'esport, la mobilitat i l'habitatge. I tot això ho fem amb recursos que no han crescut al ritme de les responsabilitats que ens han estat caient a sobre. Això no és opinable, és un fet i és insostenible. Un millor finançament per a Catalunya ha de significar, sí o sí, un millor finançament per als municipis. Perquè si Catalunya rep més ingressos, però els municipis continuen igual, no haurem avançat res. Els serveis públics de proximitat, els que realment afecten la vida de la gent, depenen de nosaltres. I, per tant, els recursos també hi han d'arribar. No volem més calendaris que no es compleixin, ni més acords que queden en un calaix. Els municipis no poden continuar funcionant amb incerteses i amb finançament insuficient. El món local no pot continuar sent l'administració que ho aguanta tot sense que ningú ho reconegui. Això no pot continuar així. Un país fort necessita municipis forts, i municipis forts vol dir finançament just, estable i suficient. Donem suport perquè aquesta moció defensa el món local, reclama el que és just i posa el focus on toca, en els serveis que arriben directament a la ciutadania. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, tant. Entrem en el segon torn de rèpliques. Si té la paraula el Josep Maria, proposant de la moció, quan vulguis.
Moltes gràcies. Només una coseta. Respecte a l'esmena presentada pel Junts, volem deixar clar que no l'hem acceptada no per no compartir el fons, sinó perquè creiem que entrava en massa tecnicismes i no era el sentit de la presentació d'aquesta moció. El que estem votant avui és si estem a favor o no d'un model de finançament que aporta més recursos al país i que han d'arribar també als ajuntaments. Entrar a definir si el mecanisme ha d'ser automàtic, objectivable o com s'ha d'articular exactament no és el que toca en una moció com aquesta. Això correspon al desplegament posterior i al marc normatiu que es defineixi des de la Generalitat. Nosaltres hem volgut mantenir el text en el terreny polític, més recursos per Catalunya i més capacitat per reforçar el món local. I és aquest terreny on creiem que s'ha de centrar el debat d'avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per al·lusions, demana la paraula al portaveu del grup de Junts, quan vulguis, Joan.
Gràcies, alcaldessa. No estem posant excuses, estem demanant garanties. Si parlem de garantir recursos al món local, la garantia no és un tecnicisme, és l'element central del debat. Sense un mecanisme estable, tot queda condicionat a decisions anuals. Gràcies.
Molt bé, doncs fetes les exposicions, passaríem ara sí a la votació de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra i que porta per títol Moció per donar suport al nou model de finançament de Catalunya i per garantir que els nous recursos reverteixin en el món local. Vots en contra, abstencions, s'estén el grup de Junts, vots a favor, a l'equip de govern, al grup proposant, la CUP i Ara Toca. Passem al punt número 13, que és una altra moció presentada pel grup d'Esquerra i que porta pel títol Moció per l'adopció de mesures efectives davant l'incivisme derivat de la no recollida d'excrement de cos a Castellà del Vallès. Aquí, abans d'entrar a la moció, cal aprovar unes esmenes i, per tant, passem primer a la votació de les esmenes. Vots en contra de les esmenes, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat i ara sí,
demanar la paraula a la regidora del grup proposant, la Núria Ribell, quan vulguis, Núria.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Castellar del Vallès arrossega des de fa anys un problema persistent i generalitzat de civisme relacionat amb la no recollida de les oposicions de gos a la via pública, els parcs, places i especials i espais verds del municipi i fora del nucli urbà, com Sant Feliu del Racó i urbanitzacions. Aquesta situació genera una degradació constant de l'espai públic, nombroses queixes veïnals i un malestar creixent entre la ciutadania, a més de comportar riscos reals per a la salut pública. Aquest és un problema conegut, debatut i reiteradament posat sobre la taula en aquest consistori. Lluny de tractar-se d'una qüestió nova, ha estat objecte de diverses mocions presentades al llarg dels darrers 8 anys, amb propostes concretes i tècnicament viables. El juny del 2016, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una primera moció sobre les caques de gos que va ser aprovada per majoria absoluta del ple. Aquesta moció reconeixia ja la gravetat del problema i establia acords clars, entre els quals destacaven la constitució d'un grup de treball multidisciplinari, la participació de tècnics municipals, entitats i ciutadania i l'elaboració de conclusions en un termini màxim de 2 mesos. Tot i l'aprovació d'aquests acords, no consta que aquests treballs es duguessin a terme ni que se'n presentessin resultats. Posteriorment, el novembre del 2018, davant la persistència del problema, es va presentar una segona moció centrada en la possible aplicació de la tecnologia d'anàlisi ADN per identificar els propietaris dels gossos que no recollissin les deposicions. Aquesta proposta es basava ja en experiències reals d'altres municipis i en una tecnologia contrastada. La moció va rebre suport majoritari, però novament no es va implementar cap de les mesures aprovades. Cal recordar que aquell mateix any l'equip de govern va manifestar públicament que s'estava estudiant la implementació del sistema d'ADN caní a Castellar del Vallès entre el 2018 i el 2019, fet que tampoc no es va materialitzar. Finalment, el desembre del 2023, el grup municipal d'Esquerra Republicana va tornar a presentar una nova moció recuperant i actualitzant les propostes anteriors. Aquesta tercera iniciativa incorporava una anàlisi exhaustiva de les conseqüències sanitàries de la no recollida de les femtes, la seguretat jurídica del sistema d'ADN, els costos econòmics i els passos necessaris per a la seva implementació. Malgrat el detall i el rigor de la proposta, aquesta moció no va ser aprovada. Així, després de 3 mocions presentades entre els anys 2016 i 2023, 2 d'elles aprovades i 1/3 no aprovada i debatuda recentment, el problema continua plenament vigent. Aquesta trajectòria evidencia que el municipi no ha patit una manca de diagnosi ni de propostes, sinó una manca d'execució, de seguiment i de voluntat política per afrontar de manera decisiva un problema d'incivisme que afecta greument la convivència. La no recollida de les deposicions de gos no és només una qüestió d'estètica o de neteja. Les femtes poden contenir paràsits intestinals amb un risc per la salut humana, especialment per als infants i persones vulnerables. A més, la sensació d'impunitat davant d'aquestes conductes incíviques genera tensió entre veïns i veïnes i deteriora la confiança en l'acció municipal. Per tot això, i a la vista dels antecedents reiterats, resulta imprescindible que l'Ajuntament deixi de posposar solucions i adopti mesures concretes, efectives i verificables per posar fi a aquesta problemàtica. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès l'adopció dels següents acords. 1. Modificar l'ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d'animals de Castellar del Vallès amb la finalitat d'actualitzar i reforçar el règim jurídic relatiu a l'obligació de recollir les deposicions dels animals de companyia a la via pública, incloent una definició clara de la infracció, un règim sancionador proporcional i dissuasiu i els mecanismes necessaris per la seva implantació, per la seva aplicació, efectiva d'acord amb la normativa vigent. 2. Garantir l'aplicació efectiva de l'ordenança un cop modificada, mitjançant actuacions de vigilància, control i conscienciació en l'exercici de les competències municipals en matèria de la convivència ciutadana, salubritat pública i potestat sancionadora, amb especial incidència en aquells espais del municipi on es produeix una major reiteració de conductes incíviques. 3. Incloure en la modificació de l'ordenança la creació i regulació d'una comissió de seguiment específica en l'àmbit de l'obligació de recollir les deposicions dels animals de companyia a la via pública, amb la finalitat de fer un seguiment periòdic de la problemàtica, avaluar l'eficàcia i les mesures adoptades i proposar, o si s'escau, actuacions de millora. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per part de l'equip de govern té la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Aquest és un tema, com vostè ja en el preàmbul, llargament debatut durant els darrers 8 anys en diferents mocions, tot i que les diferents mocions no parlaven sempre del mateix tema, però bueno, ho hem debatut durant diferents mocions en els darrers anys. Al final, sobretot, primer agrair la predisposició de vostè per poder fer aquesta modificació dintre, perquè no entenien que la modificació dintre de l'ordenança, o sigui, dintre dels acords, pogués ser una comissió de seguiment dintre d'una comissió informativa, sinó que havia de ser dintre d'una comissió de govern que es podria recollir directament en la possible. Nosaltres sempre plantejàvem la possibilitat d'estudiar la modificació. Vosaltres plantejàvem la modificació, nosaltres creiem que pot ser que la modifiquen o no, si dintre d'aquesta comissió finalment queda acordat. I sí, en tot cas, davant d'aquesta possible modificació, nosaltres també voldríem que podem aprovar les millors ordenances del món, podem augmentar sancions i podem crear comissions de seguiment, i ho farem. Però si no hi ha una col·laboració ciutadana real, serà molt complicat. És un tema que posem molt d'èmfasi sempre en mocions i demés, però al final és col·laboració ciutadana, perquè hi ha una petita part de la població que té animals que és la que no recull, però la brutícia es veu moltíssim. Però bueno, en aquest sentit, i en el marc d'aquesta moció que avui votarem favorablement, volem posar un èmfasi especial en les campanyes de civisme i sobretot de conscienciació, tot i que a vegades costa moltíssim, però bueno, en tot cas votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, regidors. Per part de Junts té la paraula la seva regidora Olga Arpal, quan vulguis, Olga.
Gràcies de nou. Actualitzar l'ordenança és necessari per deixar clares les normes i les conseqüències quan no es compleixen. Però igual d'important és garantir que es pugui aplicar de manera efectiva, amb vigilància, control i també amb tasques de conscienciació. Em sembla positiu incorporar una comissió de seguiment perquè permetrà anar avaluant com funcionen les mesures i introduir millores si cal. No es tracta només d'aprovar una norma, sinó de fer-ne el seguiment i assegurar que dona resultats. Però bueno, també entenem el que el regidor Pepe Leiva comenta, que és molt difícil si la ciutadania no coopera. Gràcies.
Moltes gràcies. Regidora, més intervencions? Doncs per part del grup d'Ara Toca té la paraula Miquel Vilanova, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. El problema dels excrements de gos a Castellà fa massa temps que s'arrossega i la ciutadania està cansada, indignada i amb tota la raó del món. Això no va de gossos, va de responsabilitat, civisme i respecte pel municipi. L'incivisme d'uns pocs està embrutant Castellà i és intolerable que la majoria de propietaris que fan les coses bé hagin de conviure amb la deixadesa d'uns quants que es pensen que els carrers són seus. Aquest comportament degrada l'espai públic, genera problemes de salubritat i transmet una imatge lamentable del nostre poble. Les campanyes han de ser clares, directes i visibles. No volem cartells que ningú llegeix ni eslògans que no interpel·lin a ningú. Cal dir-ho tal com és. No recollir els excrements és incivisme i és sancionable. Vigilància real i sancions de veritat. Estem d'acord amb el senyor Pepe Leiva que és una lluita molt complicada, però que entre tots hauríem de saber trobar un camí o portar alguna, mirar altres pobles o mirar altres gestions i aviam si sabem fer una campanya, aconseguim fer una campanya que realment sigui eficient i que ens deixi uns carrers nets. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, per part del grup oposant, torna a agafar la paraula la seva regidora, Núria Arpal. Núria.
Moltes gràcies, alcaldessa.
Rivell, perdó.
Seré breu.
Que portem 3 hores de prèvia. Perdoneu.
Dic, moltes gràcies i seré breu. Vull dir, primer agrair doncs, bueno, que s'aprovi la moció i que és un problema recurrent. Sabem que és un problema recurrent, però potser a mitjans doncs, de fer una altra moció, de que torni a sortir al diari la notícia, de que la gent això i fer campanyes, potser la gent se'n dona compte de l'incivisme. És que, esclar, sí que són 4, però no sembla que siguin 4 els que deixen les caques, sinó que en siguin més. I abans de creu, però jo també tinc gossos i no ho he fet mai, és a dir, s'ha de tenir consciència. I amb això també hi sumem els pipis, que ja no he dit res dels pipis, sobretot a les façanes, vull dir, s'ha de tenir una mica de concentració. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Entenc que no hi ha més intervencions. Doncs passem a la votació.
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol Moció per l'adopció de mesures efectives davant l'incivisme derivat de la no recollida d'excrement de gos a Castellar del Vallès. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, entrem doncs en el punt número 14, que també és una moció, en aquest cas presentada pel grup municipal de Som de Castellar, i que porta per títol Moció d'adhesió a la resolució aprovada pel ple de l'Ajuntament de Terrassa en data 28 de novembre del 25 relativa a l'ampliació del cribatge de càncer de mama i la garantia de reconstrucció mamària. Té la paraula la regidora i tinent alcaldessa Anna Mármol.
Gràcies, alcaldessa. El ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el 28 de novembre del 2025, va aprovar per unanimitat la proposta ciutadana titulada Per a la dignitat i la salut de les dones, ampliació del cribatge de càncer de mama i fi de les esperes per la reconstrucció mamària. La resolució aprovada insta el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar el programa de detecció precoç del càncer de mama a la franja d'edat de 45 a 74 anys. Garantir els recursos necessaris per la seva aplicació efectiva, eliminar les llistes d'espera en reconstrucció mamària i assegurar l'equitat territorial i l'atenció integral a les dones afectades. Així mateix, l'acord preveu traslladar la resolució als ajuntaments del Vallès Occidental, amb la voluntat de sumar una veu col·lectiva en defensa de la salut i la dignitat de les dones. Atesa la rellevància d'aquesta qüestió per la salut pública i la igualtat i compartint els objectius i el contingut dels acords adoptats per l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Castellar del Vallès considera oportú adherir-se formalment amb els acords següents. Primer, adherir-se a la resolució aprovada pel ple de l'Ajuntament de Terrassa en data 28 de novembre del 2025 relativa a l'ampliació del cribatge del càncer de mama i a la garantia efectiva de la reconstrucció mamària. Segon, donar suport íntegre als acords adoptats en aquella resolució i fer-los propis. Tercer, traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l'Ajuntament de Terrassa. L'Ester és la persona que va presentar la proposta ciutadana al ple de Terrassa. I ella ens recorda que el càncer de mama no és només una qüestió mèdica. Ens recorda que és un procés de cura, de superació i d'esperança, que requereix tot el nostre suport i compromís. És una prioritat posar tots els recursos a millorar l'accessibilitat del sistema sanitari públic. I això vol dir que cap dona ha de quedar fora del cribatge per qüestió d'edat o de territori, que totes han de poder fer-se les proves de detecció precoç amb facilitat i seguretat, i les que han passat per una mastectomia han de tenir garantia de reconstrucció mamària en un termini de 180 dies. I per què és tan important el concepte d'accessibilitat? Perquè s'ha de convertir els drets en realitats, que la prevenció arribi a temps, que la cura sigui integral i que la dignitat de les dones sigui respectada sense esperes inacceptables. La detecció precoç és una eina que salva vides i facilita processos de cura menys agressius. I aquest pas endavant cal que es faci amb seguretat i equitat. És per aquest motiu que creiem necessari donar suport a la proposta ciutadana de l'Ajuntament de Castellà. Ai, de Terrassa, perdó.
Està perdonada. És que ja fins i tot l'alarma ens està recordant que són les 10, però bueno, esperem que la puguin aturar. Intervencions? Per part del grup d'Esquerra Republicana té la paraula la regidora Susan Galí.
Doncs em sembla que no us agradarà gaire la meva intervenció perquè serà bastant llarga. Em sap greu. Bon vespre de nou. La moció que avui es porta a plenari és una moció redactada i impulsada per la senyora Esther Lianza Artigas i aprovada per unanimitat al ple de l'Ajuntament de Terrassa, com bé ja heu dit. El nostre grup municipal creu sincerament que el seu contingut i el seu testimoni en primera persona constitueixen l'esperit i el fonament. Tal com va dir en el plenari de Terrassa, estic aquí perquè no vull que cap dona es trobi com em vaig trobar jo durant 5 anys pendent d'una reconstrucció de mama. Per aquest motiu, des d'Esquerra Republicana de Castellar, lamentem que el text original no s'hagi incorporat a la documentació d'aquest ple ni s'hagi llegit de manera íntegra. Entenem que es tracti d'una adhesió, però considerem fonamental que el contingut original sigui escoltat i recollit en la seva totalitat. Per això, llegiré íntegrament la moció presentada a Terrassa, perquè creiem que és important que consti en acte i que aquest ple escolti exactament allò que es va aprovar i les reivindicacions concretes que conté, per respecte a la feina feta i per coherència democràtica. La moció diu així: les dones de Terrassa i de tot el país volem alçar la veu davant una realitat que ens fereix profundament. Cada any, milers de dones són diagnosticades de càncer de mama. Darrere de cada diagnòstic hi ha vides, famílies, pors, esperança i lluita. Però massa sovint el sistema sanitari que hauria de cuidar-nos es queda a mig camí. A Catalunya, el programa de detecció precoç només inclou dones d'entre 50 i 69 anys. Algunes comunitats autònomes, com Galícia, ja han ampliat el cribatge a dones d'entre 45 i 74 anys. Aquesta es farà en Catalunya per seguir la recomanació europea, que insta tots els països membres a aplicar aquesta ampliació. Desgraciadament, aquesta diferència de 5 anys pot significar la diferència entre sobreviure al càncer o morir per a moltes dones. És incomprensible i injust que el Departament de Salut encara no hagi fixat una data per ampliar aquest cribatge, tot sabent que una detecció precoç salva vides i evita tractaments molt més agressius. Però la meva indignació i la de moltes altres companyes no s'acaba aquí. Les dones que hem passat per una mastectomia sabem què significa esperar anys per una reconstrucció mamària que mai no arriba. S'han publicat testimonis colpidors de dones obligades a mostrar el seu pit mutilat en públic per aconseguir una operació. Jo mateixa, l'Esther, vaig ser una d'elles. 5 llargs anys de mastectomia esperant que em reconstruïssin el pit que el càncer em va prendre. El febrer del 2023 es va modificar el decret 354/Z002 perquè les reconstruccions després d'un càncer es facin en un termini màxim de 6 mesos. La nova normativa, però, va excloure dones que ja estaven en llista d'espera i les que han patit complicacions després d'una primera intervenció. Què passa amb aquestes dones? És que tot ho fem tard i malament? Aquesta situació és una vulneració del dret a la sanitat, de la dignitat i de la igualtat. El cost d'una dona no pot ser un tràmit burocràtic. No hi ha excuses econòmiques que justifiquin aquest patiment. Terrassa és una ciutat viva, solidària i compromesa amb la salut i la igualtat. Les dones d'aquesta ciutat, com tantes altres de tot Catalunya, exigim que el nostre ajuntament faci sentir la nostra veu amb força, que reclami al govern de la Generalitat que posi fi a aquesta injustícia i garanteixi una atenció sanitària pública, humana i igualitària per a totes. Per tot l'anterior, l'Ajuntament en ple ha adoptat els següents acords. 1. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar amb caràcter urgent el programa de detecció precoç del càncer de mama per incloure les dones a partir dels 45 anys, d'acord amb les recomanacions europees i els estàndards internacionals de salut pública, i allargar-ho fins als 74. Assegurar els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per garantir la realització d'aquestes proves a tots els centres sanitaris públics del país. 2. Garantir la reconstrucció mamària com un dret real i efectiu, mitjançant l'eliminació de les llistes d'espera inacceptables per a cirurgies reconstructives, l'equitat territorial en l'accés a aquests tractaments, sense discriminacions segons el lloc de residència, l'atenció psicològica, emocional i social a totes les dones que passen per aquest procés. 3. Reclamar transparència i responsabilitat política, exigint que el Departament de Salut presenti un calendari concret i públic per aplicar aquestes millores. 4. Expressar el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb les dones afectades, les entitats i associacions de pacients que lluiten per la seva dignitat i la seva salut, i donar suport a totes les iniciatives que promoguin una sanitat pública més justa, humana i sense biaix de gènere. 5. Traslladar aquesta resolució al Departament de Salut de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat i als Ajuntaments del Vallès Occidental perquè s'assumi una veu col·lectiva i ferma en defensa de la vida i la dignitat de les dones. Des d'Esquerra Castellà només podem donar les gràcies a la senyora Esther Lizanda Artigas per haver presentat aquesta proposta, que és absolutament necessària i urgent. Aquesta moció no només és una reivindicació concreta sobre el cribatge o la reconstrucció mamària, també posa de manifest el biaix de gènere que històricament ha existit i encara existeix en l'àmbit de la salut i la investigació científica. Durant massa temps, les necessitats específiques de les dones han estat invisibilitzades, infradiagnosticades o relegades a un segon pla dins les prioritats sanitàries. Tal com va denunciar el nostre company d'Esquerra Republicana de Terrassa, Pep Forn, si a un home li extirpen un testicle, li posen una pròtesi de seguida, No he vist mai un home esperant 5 anys per a una reconstrucció del penis. Això ho diu la doctora Carme Valls Llobet, experta en medicina amb perspectiva de gènere. Garantir un cribatge ampliat, reduir les llistes d'espera i assegurar una reconstrucció mamària en terminis dignes no és un privilegi. És una qüestió de justícia, d'equitat i de drets. La moció presentada per la senyora Esther Lisandra ho expressa amb tota claredat i força necessàries. Des d'Esquerra Republicana de Castellà no podem fer altra cosa que estar al seu costat, implicar-nos-hi plenament i anar on calgui per exigir que aquesta reivindicació es tradueixi en fets. Gràcies.
Molt bé, regidora. Doncs no ens ha desagradat, eh? Vull dir que... De fet, nosaltres vam demanar-li a l'Esther que vingués, si volia, que podia participar, perquè jo crec que hagués estat interessant i li hagués donat valor que ella mateixa hagués vingut a llegir la moció, però per temes personals i incompatibilitats amb altres temes, ella no ha pogut estar aquí i, per tant, nosaltres, com que combreguem totalment amb la seva petició per justícia, per dignitat i per dones que som i representem les institucions, evidentment, no podia ser d'una altra manera que li donéssim el suport tan bon punt ens va arribar i, per tant, estem donant compliment a un dels acords de la pròpia moció que deia portar-lo als plens dels ajuntaments de la comarca i és el que no hem trigat ni un moment en fer-ho. Per part del grup de Junts té la paraula la seva regidora Olga Arpan, quan vulguis, Olga.
Gràcies de nou. El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones i una de les principals causes de mortalitat oncològica femenina. Però hi ha una realitat que no podem obviar. Quan es detecta a temps, la gran majoria de dones se'n recuperen i poden continuar amb la seva vida amb normalitat. La incidència augmenta amb l'edat, especialment a partir dels 45-50 anys, i els programes de cribatge amb mamografia han demostrat de manera clara que redueixen la mortalitat. Per això és fonamental garantir-ne un accés ampli, equitatiu i efectiu a tot el territori, sense desigualtats ni demores. Avui aquest ple fa un pas important en defensa de la salut pública, de la igualtat i de la dignitat de les dones. La proposta que sometem a votació no és només una adhesió formal, és un posicionament clar i inequívoc al costat de les dones que reclamen una atenció sanitària més justa, més eficient i més humana. És indispensable ampliar el cribatge del càncer de mama a la franja de 45 a 74 anys i garantir els recursos necessaris per fer-lo efectiu. Eliminar les llistes d'espera en reconstrucció mamària no és una qüestió ideològica, és una qüestió de salut, d'equitat i de drets. Des de Junts per Castellà compartim plenament aquests objectius. La detecció precoç salva vides. La reconstrucció mamària no és una intervenció estètica, és part del procés de recuperació física i emocional de moltes dones. I les llistes d'espera, quan es prolonguen excessivament, generen patiment afegit i desigualtat. Avui no només ens adherim a una moció, ens adherim a una causa justa i necessària. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions? Vale, doncs... Pues, aleshores passem ja a la votació. Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellà i que porta per títol moció d'adhesió a la resolució aprovada pel ple de l'Ajuntament de Terrassa de data 28 de novembre del 2025 relativa a l'ampliació del cribatge càncer de mama i la garantia reconstrucció mamària. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I entomem ja l'última de les mocions, que és una moció presentada pel grup municipal de la CUP i que porta per títol Moció per la dignitat, la seguretat i la integritat a l'esport local. Té per la seva defensa la paraula la seva portaveu, Marga Uncins, quan vulguis.
Gràcies. Bueno, la llegiré és curteta. Crec que tothom està molt assabentat dels fets que han passat. Aquest mes de febrer de 2026, durant el descans del partit disputat entre el Turó de la Peira i la Unió Esportiva Castellà, un dels nostres jugadors va patir una agressió física per part de diversos jugadors de l'equip rival, fet que li va provocar lesions i va impedir la seva continuïtat en el partit.
Aquests fets són totalment contraris als valors que ha de promoure l'activitat esportiva: respecte, convivència, joc net i seguretat. L'esport base i amateur ha de ser un espai segur per totes les persones participants, lliure de violència i agressió. Aquest incident posa de manifest la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció, protecció i actuació davant conductes violentes en l'àmbit esportiu, així com el compromís de les administracions públiques per garantir entorns esportius saludables i respectuosos. Els acords. Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès l'adopció dels següents acords. Condemnar de manera rotunda qualsevol forma de violència en l'àmbit esportiu i, en particular, l'agressió soferta al jugador de la Unió Esportiva Castellar. Instar les autoritats esportives competents i les federacions corresponents a reforçar els protocols de prevenció, protecció i sanció davant conductes violentes. Demanar a la Federació Catalana de Futbol l'avaluació i millora dels mecanismes de seguretat en els partits d'àmbit amateur, especialment en els accessos i zones de vestidors. Impulsar des de l'Ajuntament programes de sensibilització i formació adreçats a clubs, entrenadors, famílies i esportistes per fomentar el respecte a la convivència i la no violència. Traslladar aquesta moció a les entitats esportives locals, a les federacions corresponents i a les administracions supramunicipals competents. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per part de l'equip de govern té la paraula el regidor d'Esports, el Nàcor Bueno, quan vulguis, Nàcor.
Gràcies, Yolanda. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, condemnem profundament qualsevol mena de violència a l'esport i fem arribar des de l'equip de govern l'escalf al jugador agredit, així com al seu equip i al club. Donem suport a la moció presentada, atès que els fets que la motiven són totalment contraris als valors que ha de promoure el foment de la pràctica esportiva en la nostra societat. Aquests fets de violència manifesta demanen una acció continuada i persistent des de tots els àmbits de l'esport. Els fets ens demostra que no es poden rebaixar ni relaxar les mesures que al llarg dels anys s'han anat implementant en l'àmbit esportiu. Entenem que aquest àmbit és en part un reflex de la nostra societat i que les mesures que es puguin adoptar en l'àmbit esportiu han d'anar de la mà amb totes aquelles que ja s'estan implementant a la nostra societat. La condemna i la denúncia d'aquests fets i de qualsevol tipus de violència ha de ser clara i rotunda. Cal instar les autoritats esportives competents i a les federacions per tal que reforcin i siguin més insistents en els seus protocols de protecció i prevenció i, sobretot, que siguin més rotunds en la definició i aplicació de les sancions. També que s'apliqui una major duresa a les sancions, especialment en tots aquells casos en què es demostra una reincidència. Cal demanar a les federacions que millorin l'avaluació i realitzin un seguiment continuat de les mesures de seguretat dels partits, que millorin els programes de formació dels seus clubs i de les persones amb tasques d'entrenadors, reforçant molt més aspectes educatius i pedagògics que promoguin la prevenció de la violència envers els seus usuaris i practicants. Cal continuar traslladant al conjunt dels teixit associatiu esportiu del nostre municipi la preocupació i la voluntat per continuar treballant conjuntament en la prevenció i en la condemna de qualsevol tipus de violència. L'Ajuntament està compromès en l'erradicació de qualsevol mena de violència i es compromet a continuar fent polítiques de sensibilització, com és el cas de la recent xiulada per erradicar la violència LGTBI a l'esport i la formació Orgull d'Equip que la regidoria de Feminisme LGTBI va oferir a totes les entitats esportives, com també als cursos per monitors i monitores que s'imparteixen dins del programa L'Estiu Enriquit. Finalment, atès que la violència en l'esport es nodreix en part de la violència en la nostra societat, en aquests casos de violència desmesurada i reincident, també cal instar que l'àmbit d'aplicació de les sancions no es quedi només en la competència de les autoritats esportives i pugui arribar d'altres estaments de les autoritats competents en la prevenció, protecció i sanció de la violència en la nostra societat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Intervencions? Per el grup d'Esquerra té la paraula el seu regidor Josep.
Perdó.
Josep Maria Navarro, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Des d'Esquerra Republicana de Castellà volem començar deixant clara una idea. Condemnem sense matisos qualsevol agressió en l'àmbit esportiu. No hi ha cap justificació possible. La meva trajectòria de 27 anys com a jugador de futbol, entre futbol base i amateur, i gairebé 20 anys com a entrenador formatiu, em permet parlar amb coneixement real del que passa als camps. Parlaré sobretot del futbol perquè és l'esport que conec més de prop, però aquesta reflexió no va només de futbol, va a tots els esports que es practiquen a la nostra vila. L'esport és passió, és identitat, és comunitat, però com mobilitza centenars d'esportistes i famílies cada cap de setmana a la nostra vila i milers arreu del país, també mobilitza emocions molt intenses i quan aquestes emocions no es gestionen bé, apareixen situacions que no haurien d'existir. L'agressió que ha motivat aquesta emoció es va produir en un partit de primera catalana, categoria sènior, adults. I quan parlem d'adults, parlem de responsabilitat plena, no hi ha excusa possible. Des d'Esquerra Republicana ho deiem clar, l'esport no és violent. Violent és qui decideix ser-ho. La immensa majoria de competicions es desenvolupen amb normalitat, però n'hi ha prou amb una minoria sorollosa per embrutar el conjunt. Les sancions són necessàries i compartim que cal exigir a les federacions que actuïn amb contundència, però només amb sancions no n'hi ha prou. La violència també es combat amb educació. I aquí l'Ajuntament té una funció didàctica clara, amb els infants perquè entenguin que competir no és humiliar, amb les famílies perquè el seu comportament a la grada també educa i amb els clubs, que a castellans consta que fan una feina molt important en aquest sentit, per continuar reforçant una cultura esportiva basada en el respecte. S'ha avançat moltíssim en els últims anys. Els protocols, la formació i la conscienciació han millorat de manera evident. Però episodis com aquest ens recorden que encara queda feina per fer. No es tracta de criminalitzar ningú, es tracta de persistir en un model d'esport cívic, exigent i educatiu. Aquesta moció reforça aquest camí i per coherència amb el model d'esport que defensem, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part del grup de Junts té la paraula la regidora Olga Arpal. Quan vulguis, Olga.
Gràcies de nou i per última vegada, espero. Bueno, des del nostre grup municipal volem expressar en primer lloc la nostra solidaritat amb el jugador de la UE Castellar que va patir l'agressió, així com amb el conjunt del club i les seves famílies. El que va passar no és esport, és violència, i la violència no té cabuda ni en un cap de futbol, ni en joc. Aquesta moció també en toca d'una manera molt directa. Fa 25 anys que visc l'esport base cada cap de setmana, pràcticament, i des de fa 7 que formo part de la junta directiva d'un club del municipi. Sé que representa l'esport per a les famílies, formació, esforç, convivència i valors. Quan aquests principis es trenquen, es trenca també la confiança. Considerem encertat que la moció no es limiti a condemnar els fets, sinó que plantegi reforçar protocols i accions de prevenció. Insta la Federació Catalana de Futbol a revisar i millorar aquests protocols de seguretat, així com impulsar accions de sensibilització des de l'àmbit municipal. Com a Ajuntament, tenim la responsabilitat de vetllar perquè les instal·lacions esportives siguin espais segurs i respectuosos. Ara bé, sí que voldria fer una reflexió sobre la coherència en el debat polític. Al novembre, quan nosaltres vam presentar una moció sobre seguretat, la d'ocupacions i multireincidència, se'ns va dir que generàvem alarma i que aquest no era l'espai adequat. Avui el debat també gira entorn a la seguretat i ens sembla legítim que en parlem. No faig aquesta referència per reobrir cap discussió ni per equiparar situacions diferents. La faig perquè crec que tots hauríem d'aplicar el mateix criteri quan parlem de seguretat, vingui d'on vingui la proposta. Nosaltres no qüestionarem la legitimitat d'aquest debat, perquè quan hi ha una agressió el que toca és condemnar-la i treballar perquè no es repeteixi. Per coherència i responsabilitat, està clar que votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per acabar el torn de paraula, té la paraula el regidor de Ara Toca, Miquel Vilanova, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, en primer lloc, agrair i, evidentment, donar suport a aquesta moció presentada per la companya del grup parlamentari de la CUP. Personalment, la veig informat de la profunditat i amplitud que comporta presentar aquesta moció. A nivell de municipi, com a anfitrions, els hi puc dir que la gran preocupació d'aquest servidor és la seguretat abans dels resultats. Les mesures preses en junta des de fa anys mantenen un equilibri i una taxa molt baixa d'incidents com a equip local, amb decisions com en diferents partits i diferents categories, tindre presents alguns membres de seguretat, que evidentment comporten un gasto, però estan donant resultats molt positius. També la gran relació amb tots els estaments del futbol, Federació Catalana de Futbol, comitès i moltíssims clubs de Catalunya, on trobem eines de comunicació i informació per lluitar contra aquesta lacra de la violència. També cal dir que cada vegada tenim més suports de totes les famílies que formen la família de la Unió Esportiva Castellà i que cada dia anem millorant en tots els sentits. Tot i així, no podem baixar la guàrdia perquè no sabem mai on pot esclatar qualsevol tipus de problema. Ara bé, sàpiguen vostès que a Catalunya aproximadament cada cap de setmana tenim uns 6.500 partits de futbol en llocs i ambients molt diversos. El que passa en el món del futbol és un reflex de la societat, on, per desgràcia, la violència està instal·lada. L'Associació de Clubs de Sabadell i Comarca i la Comissió Antiviolència que gestionem, amb molta cura i amb molta responsabilitat, de tot cor els hi puc dir, i vull agrair avui des d'aquí la gran tasca i esforç que fan tots els presidents i directius dels clubs, de forma desinteressada, i amb els quals hem presentat diferents propostes per apaivagar tots aquests tipus d'incidents, com formar delegats amb capacitat de mediar a la grada, prèviament escollits per els clubs, la campanya targeta blava a la grada, col·locació de cartells i tots a tots els camps en un protocol de comportament detallat, i el que és més important, el canal directe, l'ajut i col·laboració entre clubs. Durant el cap de setmana o els dilluns ens informem i ens posem al dia de totes les incidències que hagin pogut donar-se. Amb lo dit en aquests punts, hauran deduït que el problema no està en el camp ni en els jugadors, sinó a la grada, a l'exterior. El problema no és del futbol, és de l'ambient que l'envolta. Tothom vol que el seu fill, net, nebot, parella guanyi i no li donin cap cop i sigui el més guapo. I això comprendran que en prop de 7.000 partits és una lluita com la de l'incivisme a l'hora de recollir. Una lluita molt complicada, senyors. Per tancar, sí els hi diré que els últims anys hem detectat que la tecnologia i les xarxes antisocials estan generant molt d'odi i de problemes, sobretot en categories d'infantil a juvenil. Amenaces abans i després del partit. Quan dic amenaces, vol dir amenaces de mort. Citacions en grup per trobar-se i escaldofar-se on faci, enfrontar-se on faci falta. No esperem a que passi algo greu per actuar. I si aquest punt el poguéssim incorporar a la moció, seria d'alta importància per arribar a tots els estaments i poder-ho entrar, perquè el tema aquest de les xarxes està fent molt mal ja en la societat, però també en l'esport. No us hi puc dir res més que la lluita molt complicada, i amb el cor a la mà els dic que ens estem deixant la pell perquè tot això millori. Gràcies.
Gràcies, regidor. No m'ha quedat clar si estava proposant una esmena a la moció. No.
Sí, l'últim punt. Poder ficar a l'últim punt de la tecnologia per traslladar-lo als comitès, a federació, ajuntaments, gens, si ho podíem entrar-ho.
Bueno, no sé si al grup proposant li queda clar. No sé. Si s'ha d'entrar una esmena, doncs no sé si... Ara estic mirant el secretari perquè em digui si estem en el moment o no d'entrar-la. S'hagués hagut de fer prèviament. Vale, doncs aleshores obviem això i li doneu la paraula al grup proposant, la Marga Onsins, quan vulgui.
Molt bé, en primer lloc, moltes gràcies a tu... Ui, que em moro, disculpeu. Gràcies a tothom. Com alguns de vosaltres, jo també porto fent esport de tota la vida, des dels 6 anyets i els últims més de 40, 50, vaja, gaire, bueno, potser 50 no, però els últims 40... No, sí, sí, que com la Su, jo tampoc ja no sóc jove.
fent un esport que és tradicionalment molt respectuós amb l'adversari, amb l'àrbitre, amb les grades, que és el rugbi. Clar, com a jugadora de rugbi, entrenadora de rugbi, mare de jugadors de rugbi, delegada, bé, dedicant molta vida en el rugbi, em dol i com a llicenciada en educació física també, és a dir, vull dir que la meva relació amb el món de l'esport és molt ampla. Llavors, com que el rugbi impregna la meva vida, veure aquestes actituds doncs dolen moltíssim. Jo sé que ens dolen a tots, però a mi em fan molt de mal i penso que sempre que alguna cosa s'ha de poder fer, no? Llavors hem estat parlant amb el Miqui, hem estat parlant amb el Nacor i ho veiem igual, o sigui, és absolutament intolerable aquestes actituds de violència. I sobretot hi ha un tema que és important i és que, com bé s'ha dit, ha passat en un partit sènior. No són nens animats per la família, que això també és molt trist. És un partit sènior i la nostra canalla s'emmiralla en el sènior. Tots els nens de l'escola, els nens de l'esport formatiu s'emmirallen en el sènior. Clar, llavors, que en els sèniors hi hagi violència i violència així d'aquesta manera desfermada, s'ha de tallar d'arrel, no tan sols perquè significa la violència, sinó també per tot el que significa d'aquest model dels adults cap a canalla. L'emoció no pot ser mai la porta oberta a la violència. Miqui, hauria estat molt bé, de debò. Segur que ens hauríem posat d'acord i hauríem afegit aquest punt, val? Però, bueno, a vegades quan estem sols ens n'adonem de les coses una mica massa tard, no? Però segur que l'hauríem pogut incloure. I en quant a Junts, no sé què té a veure haver tret ara el tema de les ocupacions. Suposo que no se n'han pogut estar de fer un retret. Bé, en tot cas, gràcies a tothom.
Gràcies, Marga. Per al·lusions té la paraula la regidora Olga Arpal del grup de Junts.
Sabia que no seria l'última vegada que donaria les gràcies. Bueno, home, crec que quan vam presentar la moció d'ocupacions i multireincidència estàvem parlant de seguretat, perquè crec que ens afecta, no?, a tots. Llavors, en aquell moment, el seu discurs ens va tatxar d'alarmistes, bueno, això va ser Esquerra, no?, però podria... Sí, ara no no es crea alarma, no?, però que no vol dir que jo no estigui, que estigui en contra de la moció, ni molt menys. Però, bueno, és que podria dir tot el que ens va comentar, entre que aquesta moció no va de seguretat, va de màrqueting polític, ens va dir. Podria, si l'apliqués a la moció d'ara que ens presenta, li podria dir, la violència esportiva és un problema real? Sí, clar. Però, i la multireincidència i les ocupacions, no? Sí, però no és un fenomen amb epicentre al nostre municipi, ens va dir. I crec que la violència de l'esport tampoc no és epicentre en el nostre municipi. Aquesta proposta no aborda els problemes reals dels castellarens i castellarenques. Si volen parlar de seguretat i dignitat a l'esport, facin on correspon, a les federacions i als clubs. Portar aquest debat al ple municipal és convertir-lo en un aparador que no li pertoca. Si la CUP vol inflar el discurs d'alarma completament injustificat, sí que va parlar d'alarma, no és innocència, és una maniobra errada i perillosa. Potser porten aquesta moció per posar-se la medalla? La pregunta és inevitable. Què hi guanyen portant un debat que s'ha de resoldre la federació i els mateixos clubs esportius? Per què convertir el ple municipal en un aparador de temes que no li pertoquen directament? La resposta és tan transparent com incòmoda. Màrqueting polític i res més. Aquestes paraules van ser pràcticament fil per randa les paraules que vostè va fer servir. I jo ara també no m'agrada haver de treure-les. Però és que hem de tenir memòria i al final tot està gravat. I quan vam parlar de la nostra moció també parlàvem de seguretat. I en aquesta estem totalment a favor, com li he dit, de la moció. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Intueixo que demana la paraula la regidora de la CUP, doncs Marga, quan vulgui.
A veure, en primer lloc, aquesta moció no va de seguretat, va de la no violència als camps, en primer lloc. En segon lloc, per tenir tanta experiència en l'esport, està molt allunyada de la realitat. Hi ha molta violència als camps de futbol. O sigui, sí, aquí, des de les grades, jo ho he sentit, en partits de bàsquet, dient al nen, tira la terra, mata'l, trepitja-li la cama. Això ho he sentit en partits de bàsquet, ho he sentit en partits de hoquei i ho he sentit en partits de futbol a casa nostra. Malauradament, tant de bo no haguéssim hagut de presentar aquesta moció. Miri, senyora Olga, jo porto fent esport des dels 6 anyets. Soc llicenciada en educació física, he estat entrenadora, he estat àrbitre, he fet tota la meva vida dedicada a l'esport. Per tant, sé molt bé del que parlo. Tinc molts companys dedicant-se al món de l'esport. I, malauradament, així com el tema de la multireincidència i l'ocupació no és un problema real a Castellà, el de l'agressivitat en els terrenys de joc, sí, malauradament. Tant de bo aquesta moció no existís. Tant de bo jo no m'hagués de posar una medalla, com diu vostè, presentant aquesta moció. Perquè evidentment no és cap medalla. Evidentment és una realitat que existeix. És una realitat que existeix. I des de l'Ajuntament podem fer moltes coses. Treballi des de la Federació, ja ho faig. Treballi des dels clubs, ja ho faig. Estic en els clubs i estic a la Federació treballant per tot això també. El que passa que és una federació i uns clubs que ningú coneix, que és el món del rugbi. Però hi estic, tan ficada potser com el Miqui. No sóc presidenta d'un club, però hi sóc. I malauradament la violència hi és. I si anem més enllà i parlem de violència cap a les noies que juguen a futbol, cap a les noies que juguen a rugbi o cap a les dones que són àrbitres, encara obriríem un meló encara més gran. Aquesta violència hi és. I des de l'Ajuntament es poden fer moltes coses. Crec que el regidor Nàcor ho ha expressat perfectament. Totes les coses que des de l'Ajuntament es poden fer per erradicar aquesta xacra. Per tant, ni és una moció fora de lloc, ni és una moció per posar-se la medalla, i el que sí que veig és que la seva resposta és una agulla que tenien enganxada i que han hagut de necessitar treure-la d'alguna manera. La nostra resposta, quan vostès van presentar la seva moció, els hauria d'haver fet molt de mal, perquè que el retreguin ara, aquí, que ho sento, però no té res a veure, demostra com, no sé, com els van afectar d'alguna manera amb aquella resposta. Però no té res a veure parlar de la violència en l'esport que parlar d'ocupacions delinqüencials, com si totes les ocupacions fossin delinqüencials. No té res a veure, ho sento. S'han sortit totalment per, com es diria en castellà, por pequeneras. D'acord? Des de l'Ajuntament es pot fer moltíssima cosa. I jo crec que per coherència amb el seu argumentari haurien de votar en contra. Gràcies.
Molt bé. Bueno, acabem el debat. Té la paraula la regidora Olga Arpal.
Bueno, primer, que no perquè cridi més, té més raó. A veure, posant dubte si tinc experiència o no, això no ho sap. Vostè sempre parla de lo que vostè, que si és professora d'institut, que si tal, que si, i sembla que sàpiga més que ningú. Jo no dic que no hi hagi violència, ni molt menys. Porto des dels 4 anys anant a camps de futbol sala, a clubs de tennis, clubs de pàdel. No haig d'estar aquí explicant el què, però bueno, li dic. Una espineta, és que ara sembla que la nostra moció no era de seguretat, no hi ha denúncies a Castellar, no hi ha de gent que roba, ni hi ha, no? I de l'esport quantes hi ha, que jo no estic defensant, i que digui que quan he repetit més d'una vegada que per suposat que votarem a favor, està clar, no perquè la presenti, perquè l'ha tret d'una portada de l'actual, no, la votarem perquè estem a favor, però l'altra de la multireincidència, que crec que no va estar encertada, no. Quan dit algunes coses com lo de l'alarma o lo de la medalla, lo de la medalla ho va dir vostè. Pues li torno a repetir que si és que es vol posar la medalla, i per suposat que votarem a favor. Gràcies.
Bé, donem el debat per acabar i veient que genera tanta expectació, espero i desitjo que la propera acció de sensibilitat que fem contra la violència de l'esport, veure'ls a tots vosaltres participant del mateix. Passem a la votació. Moció presentada pel grup municipal de la CUP i que porta per títol Moció per la dignitat, la seguretat i la integritat de l'esport local. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Proposicions i mocions sobrevingudes no hi ha i, per tant, entrem a l'últim punt, que són precs i preguntes. Hi ha tres preguntes que les formula el grup d'Esquerra Republicana i que jo demanaria a la seva portaveu, si li sembla bé, que faci la primera, serà resposta, i així anirem fent fins a la tercera i última. Dolors, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. La primera pregunta és sobre l'execució dels acords en matèria de fibrociment i d'amiant. El ple de setembre del 2025 es va aprovar per unanimitat la moció per facilitar als castellarencs la gestió de residus amb amiant, que inclou, entre d'altres, els següents acords. L'acord segon, facilitar el material de protecció, guants, mascaretes, civic bags o homologats per garantir una manipulació i transport segur. I l'acord cinquè, impulsar una campanya de sensibilització ciutadana per informar sobre els riscos de l'amiant i els canals segurs per la seva retirada. Han transcorregut més de 4 mesos de la seva aprovació i actualment, segons les informacions recollides a la deixalleria municipal, no es disposa encara del material de protecció previst i tampoc es responen els dubtes a particulars quan els pregunten per aquest material. Atès que es tracta d'una qüestió de salut pública i que el ple es va pronunciar unànimament en aquest sentit, sol·licitem conèixer el grau real d'execució dels acords aprovats i el calendari concret de les actuacions. I seria, quines instruccions concretes s'han donat al personal de la deixalleria en relació a les trucades que rebin sobre la gestió d'aquests residus?
Bé, se'ls ha demanat que en cas que algú porti fibrociment o truqui per consultar, que derivin als ciutadans al punt verd Terrassaneta, CRT Vallès. Ells tenen tota la informació, horari, dades de contacte, instruccions d'entrega del material per donar-la al ciutadà si la demana.
Hi ha un protocol intern aprovat i operatiu?
Un cop rebin el material, es donaran instruccions de com cal informar el ciutadà i servir el material necessari. Alhora que recomanarà al ciutadà que, a mesura que els sigui possible, contactin amb una empresa especialitzada en la retirada de fibrociment i que no ho facin per ells mateixos, deixant clar que el material de protecció serveix perquè el ciutadà pugui transportar peces senceres, que no calgui desballestar ni partir, i d'una mida assumible. Que capiguen els big packs, amb la seguretat adient.
En quina edat està previst disposar efectivament del material de protecció necessari, guants, mascaretes i big packs homologats, tal com estableix l'acord segon?
Per una ineficiència de coordinació interna de l'empresa que gestiona la deixalleria municipal, encara no es disposa del material per l'entrega, però s'han compromès a tenir-ho en breu.
S'ha impulsat les accions de sensibilització previstes a l'acord cinquè?
Des del moment que es va deixar d'acceptar aquest residu a la deixalleria municipal, es va crear un apartat a la web municipal on s'expliquen els riscos de l'amiant i es recomana la contractació d'empreses especialitzades en la retirada de fibrociment. L'alcaldessa i el regidor de residus i malbaratament alimentari van assistir a l'octubre a la quarta convenció estatal sobre l'amiant celebrada a Sabadell per tal d'ajudar a donar visibilitat a la problemàtica. L'Ajuntament està al cas per si s'obren noves convocatòries de subvencions de l'ARC per la retirada de fibrociment, les quals seran divulgades pels mitjans que disposi l'Ajuntament.
En el moment de formular la pregunta no apareixia, per tant, quan apareixerà informació clara i actualitzada amb el protocol detallat sobre la facilitació del material de protecció?
Tan bon punt es disposi i es pugui començar a repartir el material de protecció, s'actualitzarà també aquesta informació a la web.
Gràcies. La segona pregunta, aportacions de fibrociment dels particulars a la deixalleria de Castellar i de Can Barba entre l'any 2020 i 2025. Atès que fins al desembre del 2024 els particulars de Castellar podíem efectuar aportacions de residus en fibrociment a la deixalleria municipal de Castellar i atès que l'Ajuntament ja ha facilitat anteriorment dades relatives a aquestes aportacions, sol·licitem les següents informacions. Quines han estat les quantitats totals de residus en fibrociment aportades a la deixalleria de Castellar durant els anys 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024?
L'any 2020, 3,45 tones. El 2021, 5,83 tones. el 2022 2,14 tones, el 2023 5,74 tones i el 2024 5,57 tones.
Quin import ha hagut de pagar l'Ajuntament per la gestió d'aquests residus en cada any?
L'Ajuntament de Castellà té signat un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental per a la prestació del servei de recollida i gestió de residus especials en petites quantitats de la deixalleria municipal, entre aquests el fibrociment. Amb aquest conveni, el trasllat i gestió dels REPQ és un servei que no té cost per l'Ajuntament.
Així mateix, quines dades disposa l'Ajuntament relatives a les aportacions de residus en fibrociment efectuades per ciutadans de Castellà durant l'any 2025 a la deixalleria de Can Barba de Terrassa?
Durant l'any 2025 s'han registrat al punt verd Terrassa Neta 4 entrades de ciutadans particulars de Castellà del Vallès, fent un total de 0,48 tones.
Gràcies. I l'última pregunta. Pregunta sobre les actuacions de l'Ajuntament de Castellà del Vallès per garantir una mobilitat eficient en bus entre Castellà i Terrassa. Les incidències recurrents del servei de Rodalies, que no són cap novetat dels darrers mesos, continuen incrementant de manera significativa el temps de desplaçament entre Castellà del Vallès i Terrassa, afectant diàriament veïns i veïnes que es desplacen per motius laborals, educatius o sanitaris. Actualment, per desplaçar-se des de Castellà del Vallès fins a Terrassa, l'opció habitual passa per agafar el bus interurbà C1 fins a Sabadell, accedint posteriorment al servei ferroviari des de les parades i andanes corresponents. Des d'aquest punt, l'usuari disposa de dues alternatives molt diferents. Mitjançant Rodalies R4, el trajecte fins a Terrassa es fa sense transbordament i amb un temps aproximat de 7-10 minuts, situant el temps total de desplaçament al voltant dels 30-35 minuts. En canvi, si Rodalies no és una opció viable, l'alternativa amb ferrocarrils de la Generalitat obliga a utilitzar les línies S2 i S1, passant per Sant Cugat del Vallès i realitzant transbordament, fet que allarga el trajecte fins a 65-75 minuts totals. Aquesta diferència evidencia que quan Rodalies falla no existeix una alternativa ferroviària eficient, tot i tractar-se de municipis veïns separats per poc més de 10 km per carretera, distància que es podria cobrir en molt menys temps amb un servei directe d'autobús. Per tot això, es pregunta al govern municipal quines actuacions concretes ha dut a terme l'Ajuntament per reclamar una millora real i efectiva del servei de bus directe entre Castellà del Vallès i Terrassa.
Ho vam reclamar en les al·legacions al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya els anys 2001, 2008, 2012, 2013, 2020 i també gràcies a les aportacions de l'Ajuntament es va incloure en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès aprovat per part de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya en l'any 2020.
Quines reunions s'han mantingut amb les administracions competents o operadors de transports amb quines i en quines dates?
Relació de reunions i comunicacions mantingudes amb les administracions competents per parlar de la línia de Castellà-Terrassa, entre d'altres temes en matèria de mobilitat i transports, data 18/11/2013, destinatari Serveis Territorials de Barcelona, 9/6/2017, Serveis Territorials de Barcelona, 18/7/2018, Serveis Territorials de Barcelona, 16/1/2018, Moventis, 16/1/2018, Serveis Territorials de Barcelona, 23/10/2018, conseller senyor Damià Calvet, 2/10/2019, director general senyor Pedrosa, entre novembre del 2022 i agost del 2024, diverses reunions formals i informals amb el senyor Oriol Martori Gallissà, director general de Transports de la Generalitat i regidor del grup municipal d'Esquerra en l'Ajuntament de Castellà del Vallès, 13 de febrer del 2025, molt honorable president Salvador Illa i Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, 8 de maig del 25, reunió amb Manel Nadal, secretari de Mobilitat, 16 de setembre del 2025, senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, 16 de setembre del 2025, també subdirector general d'Infraestructures i cap de Servei de Planejament, 20 de juny de 2025, reunió David Prat Soto, director general d'Infraestructures de Mobilitat al Departament de Territori de la Generalitat, 1 d'octubre, reunió David Prat Soto, director general d'Infraestructures de Mobilitat al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
Quines peticions formals o documentació s'han tramitat i si aquestes són accessibles de manera clara i comprensible per la ciutadania?
A part de totes les que hem apuntat al punt anterior, les al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya els anys 2001, 2008 a 2012, 2013-2020 i el Pla Específic de Mobilitat del Vallès del 2020.
I quines respostes s'han rebut fins ara i en quin punt es troben actualment aquestes reclamacions?
S'han desestimat o no s'han atès les nostres al·legacions en reiterades ocasions.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tothom. Arribem així al final d'aquest plenari. Agrair als serveis tècnics i agrair també als veïns i veïnes que ens heu acompanyat i que alguns heu aguantat estoicament gairebé aquestes 4 hores de ple. Per tant, ens veiem el dia 31 de març. Aixeca la sessió.